Ràdio Estel.
Les últimes hores i el temps ha donat una treva, però la recuperació de la zona es preveu que sigui lenta. En aquests moments està rehabilitat pràcticament tot el subministrament elèctric, de gas i la telefonia fixa i mòbil.
El transport públic i escolar continuen suspesos, tot i que unes quantes escoles obriran ja avui dijous per atendre els alumnes que hi vagin. En total, el dimarts, recordem, van tancar 8 escoles i 2 instituts que van deixar sense classe més de 1.300 alumnes. A les poblacions de Bossut, per exemple, que havien quedat aïllades, s'hi pot accedir, però amb restriccions. La vicepresidenta del govern, Joana Ortega, reunirà avui amb els alcaldes de les poblacions més afectades per elaborar una primera llista amb els danys més importants també i començar la reconstrucció. Protecció Civil, de la seva banda, ha rebaixat d'emergència a la fase d'alerta al Pla Inuncat, a la comarca i altres zones de l'Alt Pirineu, on la situació tendeix a normalitzar-se. Un total de 305 persones continuen, però encara evacuades, de les quals 283 corresponen a la Vall d'Aran i 22 al Pallars Sobirà.
Les tasques d'inspecció per certificar que les estructures no estan malmeses seran lentes i es preveu que les persones comencin a tornar a casa seva, els que havien estat evacuats, a partir d'avui mateix, segons va explicar ahir el sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado.
Les riuades han deixat força malmesa la xarxa de l'aigua potable i l'elèctrica, on hi ha hagut danys i greus, segons va dir ahir el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, que va fer una valoració des de la Vall d'Aran. Ahir a la tarda, tècnics de la companyia Endesa van restablir bona part del subministrament elèctric. En aquesta població, la instal·lació de 12 grups electrògens, alguns d'ells transportats per helicòpters i altres vehicles militars, ha permès tornar a donar aquest subministrament a pràcticament tots els abonats que encara estaven a les fosques. Al mateix temps, la companyia ha començat també els treballs de reparació i reconstrucció de la xarxa i dels pals arrossegats per l'aigua.
Les 8 i 2 minuts, seguim amb el resum de l'actualitat d'aquest dijous. La presidenta del PP català, Alicia Sánchez Camacho, ha arribat a un acord amb l'agència de detectius Método 3 per retirar les acusacions contra aquesta empresa a canvi de rebre 80.000 euros d'indemnització. L'agència ha reconegut que 2 exempleats seus van enregistrar i van difondre una conversa de Sánchez Camacho amb l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola al restaurant La Camarga de Barcelona.
A banda de la indemnització que rebrà la presidenta dels Populars Catalans, l'acord amb data de 18 de juny suposa que la gravació es mantindrà en secret i se'n prohibeix també, per tant, la seva divulgació. Método 3 també admet que ha afectat la tasca de Sánchez Camacho com a dirigent política.
La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ha dit que el ministre d'Educació, José Ignacio Wert, s'ha mostrat disposat a reconsiderar el Reial Decret sobre beques, especialment pel que fa a les exigències acadèmiques per accedir a aquestes ajudes, tenint en compte que el text eleva les notes mínimes a un 6 per a batxillerat i a un 5,5 per a la formació professional superior.
Rigau ha fet aquesta declaració després d'assistir ahir a la conferència sectorial d'educació que reuneix el Ministeri i els consellers autonòmics i presideix el ministre José Ignacio Wert. La consellera, que s'ha mostrat però satisfeta amb el resultat de la reunió, ha destacat que el ministre ha atès els raonaments mostrats per responsables autonòmics i per això aquest Reial Decret podria ser modificat.
Es prepara una gran cadena humana per a l'11 de setembre, motiu de la Diada. L'Assemblea Nacional Catalana ha explicat com serà aquesta iniciativa que pretén reivindicar així la independència de Catalunya.
La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, va explicar ahir que després de l'èxit de l'any passat amb la manifestació, els organitzadors es plantegen ara el repte logístic i polític de formar una cadena humana que serà, segons ha dit, històrica. Aquesta cadena tindrà més de 400 quilòmetres i recorrerà Catalunya de punta a punta. És la distància entre les localitats del Canal Montsià fins a la Jonquera, a l'Alt Empordà, amb un total de 86 municipis. Forcadell va afegir que això demostrarà que Catalunya és un poble organitzat que sap desenvolupar els seus projectes, perquè aquesta cadena estarà situada a la meitat del camí entre la Diada del 2012 i la consecució de la independència, que l'Assemblea Nacional entén que ha de tenir lloc no més enllà del 2014.
I els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores a Barcelona 4 persones acusades d'haver robat turistes fent-se passar per agents policials. Robatori a persones que venen de fora i passen dies a Catalunya. Les primeres investigacions calculen que s'haurien sostret diners i objectes per valor de més de 22.000 euros.
Segons ha informat la policia, els agents van detenir l'11 de juny 4 persones, veïnes totes de Barcelona, que assaltaven i robaven turistes quan visitaven els llocs més concorreguts de la ciutat comtal. Aquest grup, que actuava des de finals del setembre de l'any 2012, cometia els delictes principalment als districtes de l'Eixample, les Corts, Sant Martí i Ciutat Vella. Els delictes delinqüents es desplaçaven amb un cotxe llogat fins a la zona turística. Un cop allà seleccionaven la víctima i se li acostaven exhibint una credència policial falsa.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat. El Fons Monetari Internacional diu que l'atur es manté molt alt a l'estat espanyol. És per això que insta el govern de Mariano Rajoy a fer les reformes que calguin sense esperar que creixi l'economia i fins i tot a anar més enllà. L'informe de l'FMI, presentat ahir, també demana consolidar la disciplina fiscal de les comunitats autònomes. Així es recull en el text anual presentat per Christine Lagarde, directora gerent del Fons Monetari Internacional a Madrid.
El Fons Monetari Internacional assegura que les reformes estan ajudant a estabilitzar l'economia, però considera que els esforços s'han de centrar sobretot a generar ocupació. Proposa abaratir acomiadaments i reduir les cotitzacions a la Seguretat Social i demana als empresaris un compromís per crear ocupació si els sindicats accepten més moderació salarial. Segons l'organisme, la baixada de les cotitzacions a la Seguretat Social s'hauria de compensar amb un increment de l'IVA i els impostos especials. L'FMI assegura que el poder adquisitiu de les llars no es veurà en cap cas perjudicat, tot i la rebaixa dels salaris, si es crea ocupació i es redueix la inflació. I pel que fa a les pensions, donen suport a l'informe del comitè d'experts que proposa, per exemple, reduir o congelar les pensions en època de crisi.
Mentrestant, el govern espanyol continua preparant la reforma de les administracions. El president Mariano Rajoy va avançar ahir que l'informe sobre aquesta qüestió inclou 217 mesures per evitar duplicitat entre administracions i per aconseguir la modernització administrativa.
Rajoy va avançar ahir aquesta dada en l'acte de presentació d'aquest informe celebrat al Palau de la Moncloa i en què el cap de l'executiu espanyol va assenyalar que el treball realitzat suposa la radiografia més minuciosa que s'ha fet mai del sector públic en l'etapa democràtica. Segons va anunciar el president del govern espanyol, el Consell de Ministres aprovarà demà divendres les primeres 5 mesures de la reforma de les administracions públiques: la llei de règim jurídic, la del procediment administratiu, la llei de subvencions, la factura elèctrica i la morositat a les administracions públiques. Rajoy també va assenyalar ahir que, paral·lelament, el govern prendrà altres decisions que no requereixin reformes legals.
Rajoy, precisament, és notícia perquè està previst que rebi avui a les 6 de la tarda a la Moncloa el líder del Partit Socialista Obrer Espanyol, Alfredo Pérez Rubalcaba, per formalitzar l'acord entre govern i PSOE sobre la posició espanyola en el proper Consell Europeu, que comença el dia 27.
Es tracta de la primera reunió formal de tots dos polítics al Palau de la Moncloa des del dia 25 de maig passat. La cita d'aquest dijous servirà per escenificar l'acord que tots dos van tancar dimecres passat abans de la cimera europea. Aquest acte té com a eixos bàsics accelerar al màxim possible el Pla d'Ocupació Juvenil Europeu, també facilitar el crèdit a les petites i mitjanes empreses a través del Banc Central Europeu d'Inversions, estimular inversions en fons europeus, avançar en la Unió Bancària i fer passos en l'arquitectura del mercat interior europeu. El Grup Popular i el Grup Socialista van registrar la setmana passada una proposició no de llei amb 8 punts per a aquesta cimera europea. La iniciativa es votarà el 25 de juny al ple del Congrés.
I l'Audiència de Madrid ha anul·lat el cas Blesa. El Tribunal madrileny ha anul·lat la causa del jutge Elpidio José Silva contra l'expresident de Caja Madrid per la concessió d'un crèdit de 26 milions i mig al grup Marsans de l'expresident de la COE, Gerardo Ri Díaz Ferran. La decisió situa Blesa en presó incondicional des del 6 de juny, però ara més a prop de la llibertat. Sis minuts i serà un quart de nou. Les manifestacions que els últims dies s'estan repetint en nombroses ciutats del Brasil han donat els seus fruits, segons sembla, a partir del que es diu des del govern brasiler en les últimes hores. Per exemple, les ciutats de São Paulo i Rio de Janeiro, les més grans del país, han acceptat no apujar el preu del transport públic, un dels motius que havien desencadenat aquestes multitudinàries mobilitzacions d'indignats.
S'hi han sumat també altres ciutats, com per exemple Recife o Porto Alegre, que ja ho havien aprovat. Per poder fer front a la congelació de preus, les autoritats de Rio ja han avisat que hauran, això sí, de retallar en altres àrees. dies. S'espera que el Congrés aprovi un projecte de llei que redueixi els impostos sobre el transport públic per poder compensar part del sacrifici que haurà de realitzar la ciutat per atendre les demandes dels ciutadans que han protestat. Els polítics responen d'aquesta manera a les demandes que des de la setmana passada milers de persones estan fent en forma de manifestacions convocades a través de les xarxes socials per moviments socials. A poc a poc, però, s'hi van anar afegint altres reivindicacions, com per exemple més inversió en sanitat i educació i crítiques del govern, volíem dir, per les elevades despeses que suposa organitzar la Copa Confederacions o el Mundial de Futbol de l'any 2014.
El president dels Estats Units, Barack Obama, va fer ahir un discurs a la porta de Brandenburg de Berlín, com ja havien fet anteriorment els seus predecessors, John Fitzgerald Kennedy i Ronald Reagan.
Obama els ha recordat i ha dit que se sent orgullós de ser el primer de fer-ho al costat oriental de la porta abans tallada, recordem, pel mur que dividia la ciutat entre el sector occidental i el sector comunista. La caiguda de l'any 1989 demostra, segons va dir Obama, que els nostres valors van guanyar. Obama també va recordar la tragèdia nazi i ha dit que la història de la ciutat és el millor símbol de la lluita de la humanitat per la llibertat. El president nord-americà, tal com s'havia avançat ja al matí, va anunciar ahir a la tarda que els Estats Units estan en camí de reduir els camps nuclears als nivells dels anys 50 i ha oferit també a Rússia reduir un terç l'armament atòmic dels dos països. D'altra banda, Obama també va anunciar que desclassificarà part de la informació del programa PRISM d'espionatge massiu per part dels serveis d'intel·ligència nord-americans.
I seguim encara parlant de temes d'intel·ligència i espionatge perquè el fundador de Wikileaks, Julian Assange, acaba de revelar que la seva organització està ajudant Edward Snowden, el jove que treballava a la CIA i que ara fa uns dies va filtrar informació sobre programes d'espionatge relacionats amb els Estats Units. Assange diu que ajuda Snowden per trobar asil polític a Islàndia.
Mentrestant, el Departament de Justícia prepara una petició d'extradició de Snowden. En una teleconferència, Julian Assange, que està refugiat a l'ambaixada de l'Equador a Londres, ha afirmat que el seu equip està treballant directament amb el de Snowden, que de moment continua emperador desconegut. Recordem que ara fa uns dies va revelar des de Hong Kong que ell era la font que va filtrar els diaris The Guardian i The Washington Post informació sobre dos programes secrets d'espionatge de l'Agència de Seguretat Nacional dels Estats Units.
Ja ha mort l'actor nord-americà James Gandolfini, conegut sobretot pel seu paper a la sèrie Lo Soprano. L'actor, de 51 anys, que estava passant uns dies de vacances a Roma, sembla que ha tingut un atac de cor.
Gandolfini va arribar a guanyar en tres ocasions uns Emmy com a millor actor en sèrie dramàtica i també un Globus d'Or per aquesta sèrie televisiva, on encarnava Tony Soprano, un cap de la màfia que lluita per equilibrar la seva vida familiar amb la seva carrera criminal. Va fer també una quarantena de pel·lícules, entre les quals en destaquen, per exemple, Joc de gàngsters amb John Travolta, The Mexican amb Brad Pitt i Julia Roberts. També Àlex de la Iglesia el va dirigir a Perdita Durango.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Dos minuts i serà un quart de nou en esports. El Barça-Rigal va lluitar ahir a la nit fins a l'últim moment, però finalment va acabar perdent la Lliga Endesa de bàsquet davant el potencial del Real Madrid, que tenia l'últim partit a casa, el cinquè de la sèrie final, i per tant el factor pista a favor. Els de Xavi Pascual van caure finalment per 79-71 en aquest cinquè i definitiu partit.
Amb un Àlex Navarro molt minvat físicament, recordem que estava lesionat, Jasique Vicius i Ingles han lluitat per mantenir les esperances. Els blancs trenquen el domini blaugrana de les últimes temporades i recuperen, per tant, un títol que no guanyaven des de l'any 2004.
Fem una rectificació. Juan Carlos Navarro, que realment ha estat molt minvat en aquests últims partits i que ahir al final va sortir a la pista, fins i tot en el cinquè titular, però no va aguantar més de 8 minuts. Parlem ara de futbol, perquè també hi ha males notícies per l'esport català. En aquest esport, el Girona va perdre 0-1 contra l'Almeria en l'anada de l'última eliminatòria per a l'ascens a primera divisió. El brasiler Charles va fer l'únic gol del partit per als andalusos i els gironins van desaprofitar un penal que Felipe Sánchez Sanchón va fallar.
La tornada el dissabte a Almeria decidirà l'última plaça d'ascens. El Girona ha deixat escapar, per tant, una bona part de les seves opcions, però el somni encara continua viu.
L'Espanyol, mentrestant, es reforça per a la propera temporada. Després de presentar Manu Lanzarote, ahir es va confirmar la incorporació d'Abraham González i de Juan Rafael Fuentes.
Abraham González, nascut a Terrassa, farà 28 anys aquest mes de juliol. És migcampista i prové de l'Alcorcón, on s'ha convertit en una peça bàsica de l'equip madrileny. Abraham serà presentat avui mateix al migdia i firmarà per 3 temporades. De la seva banda, Juan Rafael Fuentes, de 23 anys, és defensa, ve del Córdoba, club on s'ha format a les categories inferiors. Firmarà per 4 temporades i serà presentat demà al migdia.
El Màlaga, mentrestant, va presentar oficialment Bernd Schuster com a nou entrenador. El tècnic alemany, que té 53 anys, estava sense equip des del març de 2011, quan havia deixat el Besiktas turc.
Fortuna, Colòmbia, Colònia, Xerez, Shakhtar Donetsk, Llevant, Getafe i Real Madrid són els altres clubs que havia dirigit. Amb els merengues va guanyar, recordem, la Lliga 2007-2008.
I Neymar va brillar novament ahir a la Copa Confederacions. El nou jugador del Barça va fer un golàs i va fer una assistència en la victòria que el Brasil va aconseguir sobre Mèxic per 2-0. La canarinha s'ha garantit ja la classificació matemàtica per a les semifinals de la competició. I, mentrestant, també va aconseguir la classificació Itàlia, que va tornar a guanyar. Espanya juga avui partit, aquesta nit a les 9, contra Tahití.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'actualitat. Joan Pau II serà sant probablement aquest any ja. En ambients vaticans es dona per feta una possible data per a la canonització, el 20 d'octubre, que seria 4 dies després del 35è aniversari de la seva elecció com a papa. També es comenta que el 22 d'octubre, dia de l'inici del pontificat, serà la festa litúrgica del nou Sant Joan Pau II. Una comissió de teòlegs de la Santa Seu acaba d'aprovar un nou miracle atribuït a la intercessió del pontífex polonès, pas imprescindible per completar el procés. Segons fonts vaticanes, encara no confirmades oficialment, el grup de teòlegs de la Congregació per a les Causes dels Sants ha certificat aquests dies que un guariment inexplicable, que no s'ha fet públic, és atribuïble a la intercessió de Karol Wojtyla a partir de l'anàlisi d'una comissió mèdica. Ara el possible miracle passarà a una comissió de bisbes i cardenals que hauran de donar-hi el seu vistiplau abans que el papa Francesc aprovi la canonització. L'actual arcabisbe de Cracòvia, Stanislav Dziwicz, que havia estat secretari de Joan Pau II, fins i tot ja ha dit que hi ha serioses esperances que la canonització se celebri el 20 d'octubre. Alguns rumors també diuen des de Roma que es podria fer a l'abril de l'any vinent. Dziwicz es va reunir precisament dissabte passat amb el papa Francesc. Cal recordar que Joan Pau II va ser beatificat ara fa poc més de 2 anys, el dia 1 de maig del 2011, coincidint amb el diumenge de la Divina Misericòrdia. I tanquem l'informatiu explicant-vos que l'Església a l'Estat espanyol ultima els detalls per a la gran beatificació de l'any de la fe, que tindrà lloc el dia 13 d'octubre a Tarragona. Allà pujaran als altars 500 religiosos, religioses, sacerdots i laics assassinats durant la persecució religiosa dels anys 30 a Espanya. Es desconeix encara la xifra exacta dels nous màrtirs que passaran a formar part d'aquesta llista de beats, però de moment la quantitat és de 480. La celebració estarà presidida pel prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, Angelo Amato. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Rajoy vol fer evidents les duplicitats dels serveis autonòmics. El periòdico, el pacte de la Camarga, referint-se a la misteriosa gravació d'un dinar, segons paraules d'aquest rotatiu, i el pacte assolit per Sánchez Camacho amb l'empresa Método 3. El Punt Avui titula el PP pacta per silenciar les escoltes de Método 3. Diari Ara, el Fons Monetari Internacional demana més sacrificis, referint-se, evidentment, a Espanya. El País, el Fons Monetari Internacional reclama una altra reforma laboral que abarateixi acomiadaments i sous. El Mundo, Hisenda no va inspeccionar l'augment patrimonial del DNI de la Infanta. Diari ABC, l'empresariat espanyol aplaudeix la reforma de l'Estat i acompanya aquest titular amb una foto de Mariano Rajoy. També amb una imatge del president espanyol, La Razón titula Rajoy reforma, també referint-se a l'administració. fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistarem el director d'immigració de l'Ajuntament de Barcelona, Ramon Sanahuja, que ens parlarà d'un acte institucional avui a la capital catalana amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts i mig d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Com a incidències tenim aquest accident, aquesta topada que s'ha produït a l'autopista del Vallès, a la zona de Sabadell, de Sant Quirze, baixant cap a Barcelona. Hi ha aturades de 4 quilòmetres entre Terrassa, Sabadell, Sant Quirze, sobre l'autopista C58, baixant cap a Barcelona, com us deia, més a causa d'un accident. En canvi, a la resta de vies no sembla un matí excessivament complicat en aquestes vies properes a Barcelona. Sí que, evidentment, parlem dels trams aturades habituals, també les dues rondes força carregades en sentit Llobregat. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix no hi ha cap incidència a destacar al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Circulen, per tant, en normalitat metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho confirmen els diferents operadors d'aquests serveis. D'altra banda, us informem que avui, amb motiu de la primera Shopping Night de la Diagonal, els tramvies de les línies del tramvai circularan fins a les 2 de la matinada. Les freqüències de pas seran com les dels divendres. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Després de la inestabilitat i les inundacions al Pirineu, el temps no acaba de fer net. Es preveu per avui un matí de núvols i una tarda de sol i alguns ruixats al Pirineu. En qualsevol cas, els núvols els tornarem a tenir a bona part de Catalunya fins a mig matí amb tota seguretat. El sol lluirà a partir del migdia, amb l'única excepció del Pirineu i també del port de Tortosa-Beseit, on cauran ruixats. La calor començarà a revifar-se si el sol acaba per imposar-se. Les temperatures pujaran durant els propers dies, això sí, però sense arribar a cap calorada com la de la setmana passada.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Avui se celebra el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Cada dia milers de persones fugen per causes diverses. Han de deixar casa seva per guerres, persecucions o també per raons religioses, polítiques o ètniques que els discriminen sovint. Fins i tot també per qüestions de nacionalitat, aquests éssers humans han de veure's obligats a fugir de la seva terra. Amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades, l'Ajuntament de Barcelona, juntament amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, han organitzat per aquesta tarda un acte que recollirà el testimoni de 4 persones, un membre d'una família catalana que va patir l'exili després de la Guerra Civil Espanyola, una antiga exiliada xilena que va haver de marxar a partir de l'enderrocament de Salvador Allende i que va ser acollida al nostre país, un exfiscal nacional de Veneçuela que ha rebut de l'Estat l'estatut de refugiat, malgrat la seva preparació no aconsegueix inserir-se en el món laboral i, finalment, un activista dels drets humans pakistanès. Són quatre rostres d'aquest problema, d'aquest drama que pateixen els refugiats. En parlem amb el director d'Immigració de l'Ajuntament de Barcelona, Ramon Sanahuja. Bon dia, senyor Sanahuja.
Hola, bon dia.
L'acte serà a les 6 d'aquesta tarda a la Biblioteca Jaume Fuster de la plaça Lesseps de Barcelona, oi?
Efectivament, a les 6 de la tarda doncs, tindrem el testimoni d'aquestes quatre persones que recullen una mica la història recent doncs, del refugi. No? Comencem amb un exiliat o refugiat català i veiem també després una exiliada refugiada xilena que va arribar aquí als anys 70, més recentment la senyora Romina Pulido, aquesta fiscal nacional veneçolana, i finalment aquest treballador d'una ONG pakistanesa. L'acte serà conduït pel periodista de TV3, en Carles Solà, i gaudirem també de la presentació del comunicat que fan les entitats promotores d'aquest acte.
Com podem combatre aquest drama que és, de fet, una de les pitjors conseqüències, després, evidentment, de la pèrdua de vides humanes, de les guerres i els conflictes, és a dir, el fet que hi ha molta gent que està refugiada i que són persones que sovint oblidem, perquè de vegades se superen conflictes, però continua havent-hi aquests refugiats.
Bé, jo crec que des de Catalunya el que hauríem de fer és una mica de sensibilització i una mica de la mirada històrica en el nostre propi passat, no? Moltes de les famílies catalanes, si mirem els avis, besavis, doncs alguns de nosaltres doncs, tenim familiars que van patir el refugi i l'exili, sobretot arrel de la Guerra Civil. Crec que ens podem posar en la pell d'aquests nostres familiars, d'aquests coneguts, de la nostra història recent, i veure que, en el fons, el drama que van patir de fugir doncs, del seu país i patir unes circumstàncies personals molt, molt penoses, doncs és molt similar, en el fons, al que estan patint doncs, milions de persones arreu del món i especialment en determinades àrees del món, no?
Les Nacions Unides, de cara al Dia Mundial de les Persones Refugiades que celebrem avui en aquest 2013, ens proposa que dediquem un minut per ajudar una família obligada a fugir. És una proposta, diguéssim, que té un valor simbòlic, perquè certament en poc temps podem ajudar molta gent. Com podem nosaltres pensar i a nivell pràctic ser eficaços en aquesta ajuda? Sabem que de vegades venen refugiats del Sàhara a conviure amb nosaltres a l'estiu o de vegades es promouen altres formes d'ajuda.
Sí, jo diria que bé, l'origen dels refugiats a Catalunya doncs és bastant divers. No? Aquest any, per exemple, estem veient un influx de persones d'origen sirià, pel conflicte sirià. Normalment són de zones que hi ha conflicte. No? Jo diria que les persones que vulguin col·laborar podrien adreçar-se a algunes de les associacions que treballen el tema doncs, del refugi, com per exemple que n'hi ha unes quantes, com la AXAR o FEAR o AXEM o la mateixa Creu Roja, o sobretot també el Comitè Català de l'ACNUR, no? Que són la gran agència de les Nacions Unides que s'encarrega doncs, del tema dels refugiats i que sempre està doncs, engegant campanyes per intentar doncs, ajudar a finançar doncs, les accions que du a terme les Nacions Unides arreu. No? Hi ha altres associacions i jo crec que és potser la forma més eficaç doncs, de les persones que estiguin sensibilitzades pel tema del refugi i l'asil doncs, a poder col·laborar.
Doncs des d'aquí animem els qui ens escolten a buscar alguna entitat, n'hi ha moltes, les trobaran fàcilment, que d'una manera o una altra ajudin els refugiats. Avui recordem-ho, novament, Dia Mundial de les Persones Refugiades, entre molts actes i moltes activitats, a Barcelona hi ha aquest testimoni de quatre persones que han patit o pateixen el drama com a refugiats i serà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Jaume Fuster de la plaça Lesseps de Barcelona. Molt ben comunicada aquesta biblioteca amb la parada de metro de Lesseps de la línia verda. Moltes gràcies, senyor Ramon Sanahuja, director d'Immigració de l'Ajuntament de Barcelona. Esperem poder-lo tenir un dia aquí a l'estudi de Ràdio Estel, si és possible.
Moltes gràcies a vostès i gràcies doncs, pel cop de mà per difondre aquest acte i ajudar en la sensibilització de la població.
Que vagi bé, bon dia, adeu-siau.
Bon dia.
Ràdio Estel. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens el 50% de descompte en la segona unitat d'oli d'oliva verge extra olivar de Segura.
En comprar dues ampolles de 2 litres, el litre de la segona ampolla et surt a només 2,99 €.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i per millor.
I les teves compres també a hipercor.es.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem ja la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Passa ara mateix un minut de 8:45 i avui compartim aquesta tertúlia amb Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i també grafòloga. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia a tothom.
També ens acompanya Arcadi Oliveres, economista i president de Justícia i Pau a Barcelona. Bon dia, senyor Oliveres.
Bon dia.
I finalment saludem Lluís Serra, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, germà marista i també secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Bon dia, germà.
Bon dia.
Bé, comencem, ara acabem d'entrevistar el director d'Immigració de l'Ajuntament de Barcelona, Ramon Sanahuja, parlant del Dia Mundial de les Persones Refugiades, que celebrem avui. Avui tenim un especial record dintre d'aquest racó social que sempre intentem tenir a la tertúlia, especialment els dijous, amb la presència d'Arcadi Oliveres i Francina Alsina i altres tertulians, com avui Lluís Serra. Doncs també avui és bo recordar que són, d'alguna manera, els rostres vius de les guerres, els que més les pateixen, no?
De les guerres i de les postguerres.
Efectivament. Sí, no, i potser per això els oblidem de vegades, perquè hi ha guerres que s'han acabat, oi? I no pensem en els que continuen refugiats.
Hi ha coses que queden molt enquistades. I si no, i ara em venia al cap el poble palestí, que encara estan com a refugiats i visquen en campaments en molts llocs, no?
O els sahrauis, per exemple, també.
Exacte, no? I ja queden allà, aparquen... Sí, l'impacte és quan han de fugir. I aquell primer impacte que tothom ha de córrer. Però després ja ens n'oblidem. Ja no són notícies, ens n'oblidem. I les situacions a vegades són molt dures.
Uh-huh. Aquests dies està corrent un document que vaig signar abans d'ahir de recolzament a una institució que es diu CEAR, que vol dir Comissió Espanyola d'Ajut al Refugiat.
O Comitè Espanyol, vaja, és igual.
Perdó.
Sí. Comitè Espanyol d'Ajuda...
Comitè.
Sí, tranquil.
Comissió, comitè, sí.
No es preocupi.
Efectivament, que últimament doncs, ha vist precarietat absoluta en els seus mitjans i està pràcticament desmantellat i plegant. Pensem que havia fet una feina magnífica, especialment als anys 70, en què, curiosament, l'estat espanyol, més pobre que ara, era molt més solidari amb els refugiats. Jo recordo quan van venir tots els de l'exili de les dictadures llatinoamericanes, de quina manera ciutats com Barcelona es van obrir a la seva arribada i es van crear estructures de recolzament. Recordo que en un moment determinat, cap al 78-79, a Barcelona hi vivien 90.000 argentins. 90.000 argentins que venien en aquell moment fugint de la seva dictadura. També hi va haver acolliment de la gent que venia del Sàhara i d'altres llocs per l'estil. I en canvi ara hem perdut completament aquesta capacitat i l'estat espanyol es distingeix vergonyantment per ser d'aquells que de cada petició d'asil en responen una quantitat més petita. Em penso que no supera el 2% de les peticions d'asil que són acceptades pel govern espanyol, de les que han formulat. Això és inacceptable. També val la pena dir que aquí a Catalunya si ara ha estat menys coneguda perquè durant molts anys ha treballat a través d'una altra organització que es diu Associació Catalana de Solidaritat i Ajut al Refugiat, que vindria a ser com una versió aquí a Catalunya d'allò que existia a tot Espanya. Bé, m'estic. això. Com
doncs gràcies. Sí, sí, gràcies per totes aquestes dades, Germà Lluís Serra.
Jo en tindria una reacció afegint a tot això, sense ja repetir res, seria el tema dels refugiats quan són gent famosa, queda molt bé. Però sobretot el que passa és els refugiats anònims, que no tenen ningú pràcticament, que no tenen cap arrel, cap connexió amb altra gent, i aleshores aquests són els que el patiment és molt més dur i és molt més difícil. Tampoc molts d'ells no estan preparats a vegades per afrontar noves cultures, situacions, treballs, llengües, i això fa més difícil i més necessari atendre especialment aquestes persones, perquè agafar un refugiat famós, doncs això és molt fàcil, eh? Fins i tot és un honor, eh? Però, en canvi, els altres refugiats serien els que caldria atendre més especialment.
Dit això, ara entrem en matèria amb altres temes d'actualitat que resumim amb la Sara Cruz. Ja és aquí. Sara, bon dia.
Novament. Hola, molt bon dia a tots.
Parlem del cas Palau i les explicacions de Mas, de les mesures de reforma de l'administració anunciades per Rajoy, de Sánchez Camacho i Método 3, que han fet un pacte, i també de la Vall d'Aran, de la situació de les inundacions.
Doncs sí, comencem parlant del president de la Generalitat, Artur Mas, que donarà explicacions finalment al Parlament pel presumpte finançament il·legal de Convergència Democràtica de Catalunya a través del Palau de la Música. El president de la Generalitat nega les afirmacions de la Fiscalia i diu que no són paraula de Déu. De la seva banda, Rajoy, el president espanyol, ha avançat que l'informe sobre la reforma de les administracions públiques inclou exactament 217 mesures per evitar duplicitats i aconseguir la modernització administrativa. Rajoy ha assenyalat també que el treball realitzat suposa la radiografia més minuciosa que s'ha fet mai del sector públic en l'etapa democràtica. Com deies, Ignasi, també parlarem d'Alicia Sánchez Camacho, que retira la demanda contra Método 3 a canvi de 80.000 euros. Aquest acord suposa que la gravació de la conversa entre la presidenta del PP català i l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola es mantindrà, per tant, en secret i se'n prohibeix també la seva divulgació. L'agència Método 3 reconeix que dos exempleats, volíem dir, van enregistrar la conversa al restaurant La Camarga. I, finalment, parlarem de la Vall d'Aran. La majoria d'evacuats no tornarà a casa seva, desgraciadament, fins avui dijous, mentre restableix el subministrament elèctric.
Moltes gràcies, Sara. Més notícies després, a partir de les 9. Bon dia.
Bon dia. Fins ara.
Seguim amb la tertúlia d'actualitat, seguim endavant i entrem en matèria. Ens acompanyen, recordem-ho, Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, també Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau a Barcelona, i Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Bé, Artur Mas donarà aquestes explicacions al Parlament pel presumpte finançament il·legal de Convergència. Ahir va pronunciar unes paraules com molt expressives, no? La paraula del fiscal no és la paraula de Déu, va dir. I en un estat de dret s'equivoquen uns i altres, fins que no hi ha sentències, que també poden ser errònies, però en tot cas les sentències són els mecanismes que ens donem per fer justícia.
No, i a part de tot, quan has tractat una mica amb la justícia, no? Vull dir-te, com pots anar imputant coses sense proves? Vull dir, com pots anar marcant a la gent sense realment que això hagi quedat clar, que hi hagi unes proves, que hi hagi una sentència? I en canvi, quan es tracta del president d'aquest govern nostre, que jo no sé què haurà fet, què hauran deixat de fer, però aquí surten una notícia, ja es dona per bona, val? I de seguida es demana al seu cap la seva dimissió. Si fa sang de mala manera, els mateixos que tenen tantíssima callar dins de les seves files, que quan els hi passa alguna cosa amb ells, sempre justifica. I allà no dimiteix ningú. Hi ha proves a la mà, amb coses que ja estan dintre del jutjat. Jo, és de les notícies que, o de les coses que també em deixen més bocabadada.
Per això potser no? La qüestió va molt més enllà de la justícia i va al terreny polític i al finançament dels partits, segurament, tot això. No només de Convergència,
lectura,
sinó de tots.
Exacte, no. Aquí hi ha una lectura molt més a fons. I a dir, realment, que es presenti i que faci totes les declaracions que calguin, és que és el que toca, i més en aquest moment. Però hi ha etiquetar-lo, ja jutjar-lo prèviament, quan encara no hi ha ni una prova fehaent de tot això, ho trobo demencial.
Què en pensen? Estan d'acord? Algun matís?
No sé, jo penso en uns altres termes, no pas per discrepància, sinó perquè quan jo era jovenet i a l'estiu hi havia poca activitat i no hi havia notícies, hi havia una cosa que se deien serpientes de verano, que sortien els
mitjans... Em sembla que continuen existint, encara que no es diguin així.
Sortien els mitjans de comunicació, perquè no hi havia res a dir. I tinc la impressió que això, que pot ser més o menys important, és una serpiente de verano. És a dir, aquestes coses surten periòdicament quan no hi ha altres notícies més importants que donar. Perquè el tema, com apuntava ara la Francina, del finançament il·legal dels partits, en parlem fa no sé quants anys, I, evidentment, el dia que hi hagi condemnes fermes en podrem parlar en profunditat, però també el que hauríem de començar a revisar la llei per la qual els partits li van finançar. Perquè mentre no tinguin mètodes clars, no dic mètodes 3, sinó mètodes clars,
sí, ja l'hem entès, ja,
de finançament, aleshores serà molt difícil que puguin mantenir-se al marge de maniobres que estiguin fora de la llei.
Clar, aquí la qüestió és que es financen amb donacions, perquè les quotes dels militants o altres fonts com subvencions o els crèdits, el que donen els bancs per a la representació parlamentària no dona per mantenir-los.
I el poc control que hi ha sobre el que es dona.
També. La qüestió de la transparència, que ara...
Exacte.
Però que siguin públiques aquestes donacions.
Exacte.
És una mica...
Fins ara s'havien permès les anònimes, si eren petites. Sí. Clar, aquesta és una de les qüestions. Lluís Serra.
No, amb aquest tema veig diverses coses, no? Una és que Artur Mas, en aquests moments, té dues coses. És el cap, el president de la Generalitat, i a més és el que ha posat en marxa d'una manera molt més clara el tema del dret a decidir la independència. I darrere del dret a decidir podia obrir-se el tema de la independència.
Que Catalunya pugui decidir el seu futur.
Per tant, com a president de la Generalitat, té els atacs de qualsevol president de la Generalitat. Però molts més atacs li venen justament per defensar el dret a decidir pel tema darrere que hi pot haver de la independència de Catalunya, perquè mai Convergència havia tingut aquest discurs. Aleshores, això ja es va veure que per on el poden atacar? Per la corrupció personal? No. Això ja ho va intentar el Mundo, va tenir un èxit electoral molt bo, perquè tothom, fins i tot els ministres del govern del PP de Madrid, donaven credibilitat i gent d'aquí que allò era vàlid, i després a Suïssa van dir clarament que no tenia cap compte, però després tot això no ha sortit. El tema no hi ha cap sanció a un diari o les notícies, no? Van interferir profundament en les eleccions a Catalunya, i això no passa res. És a dir, això us sembla absolutament normal.
És patente de corso.
La mentida és una qüestió que no passa res. Per tant, on podien atacar? Poden atacar pel tema de la corrupció, perquè és això que dona molta credibilitat en un moment en què hi ha doncs molta dificultat econòmica. I la gent és supersensible amb aquest argument. Clar, no van, en aquell moment es va veure que no. Aquí, jo no sé si el seu partit, com tots els partits, ho poden tenir i tal, el tema del finançament. Personalment crec que no té cap element de corrupció personal, jo crec així, sense elements només que veure la seva persona, però té una raó molt clara també, que diu que ha d'anar ràpid. És a dir, per què el cas del Palau està durant tant? Perquè a algú li convé que duri tant. Clar, perquè mentrestant estàs desgastant la persona, estàs desgastant el partit. Perquè heu vist, per exemple, el tema de Montoro, fins i tot, que ha sortit demanant disculpes a la princesa Cristina, a la infanta Cristina.
Sí.
Va sortir ahir, sí.
Però immediatament. Ara això, imagineu que passa, que segur que passa, en algun moment, a una persona anònima. Aquesta ja ha begut oli, eh? Perquè li reconeixin l'error fins que no sigui, no sigui. En canvi, allà ràpidament, però també, per altra banda, si hi ha amb una persona com la infanta cometen aquests errors, que ho hauríem mirat una mica, doncs imagina't els que no cometeran amb els altres.
I ens ho creurem.
És a dir, aleshores, clar, tot això fa bastant difícil el tema, no? Però jo penso que com està aglutinant el dret a decidir, estan bombardejant per totes bandes.
Per tant, vostè creu, com havia dit fa uns dies, per exemple, Oriol Pujol, que tot el que és la defensa del dret a decidir té a veure amb aquest
tipus d'acusacions. Però tot, és que en tots els àmbits, és que no, tot és terra, mar i aire, com diuen, no? Terra, mar i aire, tot, per tot arreu s'ataca, perquè en aquest moment, si fan caure Artur Mas, cau tot el tema.
Cau el dret a decidir, creu vostè?
Cau, és a dir, Esquerra Republicana sol no ho podria mantenir aquests moments, perquè quedaria molt aïllada, perquè ja veiem els socialistes que fins i tot són incapaços d'anar al pacte del dret a decidir. Clar, arriba un moment que és molt complicat això. Penso que el personatge d'enderrocar és Artur Mas, per tots els mitjans. L'únic que s'està mostrant amb una fortalesa molt increïble, perquè realment s'ha de tenir vocació de seguir, en aquestes circumstàncies.
En qualsevol cas, senyors, cal que s'aclareixi si hi ha hagut algun finançament
clar,
i la Convergència.
Però
el tema del Palau és una pàgina fosca dels últims anys a Catalunya.
Com que tot el que
tristament,
sortint,
ho hem de dir
com,
així.
Però com tot el que està sortint s'ha d'aclarir. Però és que és molt curiós aquesta manera de medir tan diferent que hi ha, si va a segons quin, no? Depèn de quin partit o quin en l'altre. Tot el que toqui PP és intocable.
O Bárcenas, per exemple.
Val. O el senyor que acaben de deixar lliure ara, el senyor Bielsa.
O Blesa.
Blesa.
L'audiència.
El senyor Blesa.
Ja ho hem aclarit.
Val? I en canvi allà no passa res, ningú s'immuta. I quants ministres tenim ara? que són foscos, que està demostrat, a més, que han tingut coses irregulars, i no passa res. I, en canvi, aquí hi ha com un ull d'huracà fixats a veure anar a destruir la persona, i això és el que trobo que és més inacceptable de tot el que ens està passant ara, eh?
Bé, jo crec que sí que hi pot haver-hi problemes d'aquests, i estic d'acord amb vosaltres, però també pensem que aquí hi ha un rerefons que ve de molts anys enrere i que en un moment determinat el va destapant Pasqual Maragall amb aquella famosa frase: vostès tenen un problema, i el problema es diu el 3%. Això ho recordem.
Per tant, tot per no donar aquí explicacions de l'esvoranc que acabava de passar.
Sí, sí, el del Carmel, recordem, en aquell famós debat.
Que va ser prou hàbil per desviar l'atenció de tothom sobre les responsabilitats que se li demanaven.
Que aquell dia el 3% que va dir l'editorial del periòdico del mateix dia estava parlant d'això. Sí. En el fons, el que estava citant era l'editorial del periòdico. El periòdico, eh? Sí, sí, jo recordo que
va
ser
prou hàbil, prou hàbil, Lluís. M'agradaria
confrontar una de mi, però em sembla que parlava d'això l'editorial del periòdic.
De suposar que potser, tant, no era, potser no era l'única font d'informació que tenia el senyor Maragall.
I a més, l'habilitat d'aquell moment, quan totes anaven per ell, desviar l'atenció i portar-la a un altre cantó. A mi aquell dia em va meravellar aquell senyor. Vaig dir, on dia que n'és de llarg i quina habilitat té el punyetero.
Va fer enfadar molt Artur Mas i fins i tot va dir que com si no s'haguessin dit aquelles paraules.
I de què es va parlar? D'això. No es va parlar de la responsabilitat que tenia en aquell moment amb la de l'esvoranc i tota la molic que hi havia en el Carmel. No, no. Es va parlar de l'altre.
Sí, sí, es va utilitzar aquesta una mica la tàctica de tots tenim les nostres coses, no?
No, i l'atenció va parar
en el tema de que afrontar la
situació. Sí, no, això s'ha d'afrontar, sí, però per altra banda, i també recuperant el que deia en Lluís, en Mas, el president Mas segur que té molts fronts, però jo no oblidaria que un dels meus el té dins de casa i que es diu Duran i Lleida. I això em penso que també s'ha de tenir present.
Però no se'n anirà a Europa ara.
No ho sé.
Hi ha tota mena de rumors en aquest sentit i també alguns comentaris que hi circulaven pel Twitter, per exemple, d'alguns dirigents i diputats d'Unió que apuntaven que Duran Lleida potser seria bo que deixés la secretaria general de Convergència i Unió, perquè és secretari general de Convergència i Unió en aquesta estructura bicèfala.
I l'únic que fa és una desunió. De la direcció. Però, no.
Bé, això ja no... Això ara ja
per ara...
Ho diuen
ara
vostès.
Sí,
què en pensen,
sí,
de tot l'embolic intern que hi ha hagut aquests últims dies, ja que l'ha tret el senyor Oliveres? Sí.
No em penso res. Penso que és una coalició que de vegades, fa molts anys que existeix, per tant té una certa solidesa, però hi ha ocasions en què trontolla. I és clar, si vols agafar una cosa d'un risc tan important com és tirar endavant el dret a decidir i no tot el carro i estar d'acord, pots tenir dificultats. I em penso que... I fins jo diria que dins de Unió tampoc hi ha hagut un debat important per veure quina és la posició, perquè recordem que el, com es diu, l'alcalde de Vic, el senyor de Badal, doncs ja també va presentar dins d'Unió una posició radical, no radicalment, però bastant diferent a la que tenia el senyor Duran i Lleida. Per tant, potser que els hi convidi els d'Unió fer un congrés i determinat d'aquestes coses.
Avui a la tertúlia ens acompanyen el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, també el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra, i la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Bé, si els sembla, parlem de les mesures de reforma de l'administració que va anunciar ahir Mariano Rajoy, més de 200 per reformar les administracions i evitar duplicitats. Entrem en aquella qüestió que és com un dilema entre estalvi i recentralització. No sé si vostès ho veuen així.
Perquè, clar, la duplicitat consistirà en aquells funcionaris que tenim duplicats a Madrid per les competències que nosaltres tenim aquí, acomiadar-los, o consistirà en que aquests funcionaris nostres, que segons l'Estatut tenim, perquè tenim unes competències, són aquests els que s'han d'acomiadar, i els que estan a Madrid seguiran sent-hi, tot i que no tinguin competències. Jo és la pregunta que em faig, no sé si vosaltres la sabeu.
Que sempre és molt més fàcil és acomiadar els funcionaris que tens lluny. I el govern de Madrid està a Madrid. I per tant, el que...
No,
i després
això,
també
ho sabem,
sentim...
Això ho patim.
No, però sempre passa el mateix. Sempre és a dir que, per exemple, jo he sentit alguns talls de veu a la ràdio de Mariano Rajoy i tots els exemples que posava el Servei de Meteorologia, etc., posava tot de... és a dir, de fora. És a dir, no hi havia alguna qüestió del govern central que... Per exemple, la duplicitat en els ministeris que ja tenen transferides competències. Això no es toca. O sigui que es veu molt clarament, per mi, que és una mesura que, si fos realment raonable, perquè ho és, el plantejament de dir no fer dues despeses, però no fer dues despeses amb criteris realment democràtics i d'eficiència. Però el que penso és enfortir molt més el nucli, que és el mateix que passa amb l'AVE, és a dir, tot és enfortir el nucli, i les rodalies del Mediterrani, tot això no compta. És a dir, el que va a Madrid va i el que va fora no.
Però has dit la paraula clau, Lluís, en principis democràtics. Van?
Avui... Sí, jo es convertiria cap a casa, potser, amb aquestes... Cap a casa vull dir que els meus temes favorits.
Sí.
Si és que hem de reduir despesa, comencem per aquella que sabeu que m'agrada tant, que és la militar. L'ONU ha dit, però ho ha dit públicament, que en el món, amb un 5% dels soldats que hi ha, n'hi hauria prou. Amb un 5% dels soldats que hi ha en el món, n'hi hauria prou. El que vol dir que, mira, el senyor Rajoy si em pot retallar de coses. Em pot retallar el 95% del pressupost militar. I diu que aquí ha estalviat en dos anys, o en dos anys de legislatura, 22.000 milions. Si reduís la despesa militar, no hi ha estalviat 34.000. És a dir, que jo penso que haurien d'anar a començar pel nucli que tu. Ja
però no toquis.
Que estic fent un pèl de demagògia. Però, de totes maneres, jo penso que cadascú amb les seves neures, jo començaria per aquí.
Però tu saps que són intocables, no?
Sí, però, escolta...
Perquè mira quina pols hi tenen, eh?
Però és el mateix criteri. Per què és intocable? És intocable perquè és intocable el que dèiem, per exemple, de tot el funcionariat, que és la tecnoestructura, una mica el que també diu Jaume Barberà de la casta, és a dir, totes aquestes forces que no són les superiors, no són les que podíem dir del govern, perquè els governs moltes vegades no poden fer allò que volen fer, sinó els que els hi deixen fer aquests alts funcionaris. I aquí és on està els alts funcionaris. Jo posaria aquell exemple, no sé si recordeu, ara ben bé el nom no el tindria present, en temps de Montilla, que van posar aquí a Catalunya una agència que després a Madrid van refusar perquè l'Agència Nacional residia a Catalunya i després l'han retornat una altra vegada a Madrid. I aquí han deixat quatre funcionaris.
Telecomunicacions, penso que era ahí.
Té a veure amb el tema de les telecomunicacions. Doncs això que hi ha, una resistència absoluta des del funcionariat de Madrid a descentralitzar-se. És a dir, tot ha d'estar allà, però no només, que les seus també han d'estar a Madrid. És a dir, tot està supercentralitzat. Aquest és un dels temes molt difícils que
no, i a més ja veus que és la política del PP, eh? I a més ja veus que és la política del PP.
Sí, i la del PSOE, també.
Sí, el PSOE i el PP van al mateix amb això. Encara que el PSOE és més descarat, però en el fons, quan prenen les decisions, prenen amb el mateix criteri, uns i altres.
Fa uns anys feien per TV3 una sèrie que es deia Si Ministre.
Mira, ara ja estava pensant.
Bàsicament explicava això, com el ministre estava a les ordres del funcionari, sense que tingués de dubte.
Era genial.
Doncs bé, ara que ja parlava de mètodes abans, el senyor Arcadi Oliveres, parlem de Mètode 3 i d'aquest pacte que l'agència de detectius ha assolit amb Sánchez Camacho per pagar-li una indemnització, demanar-li perdó, es veu que li demanen perdó, i reconeixen que se la va espiar. Potser no arriben a la clau que els ciutadans esperem saber, és qui va ordenar aquest espionatge, sigui d'ella o sigui de qualsevol polític.
Jo quan tenen tanta afició a tapar-ho, em ve fins i tot que no sigui d'ells mateixos, sinó per què tenen tanta afició a tapar-ho.
Si fos d'ells mateixos, surt molt beneficiada Sánchez Camacho, perquè una indemnització i a sobre...
Jo que m'imagino que amb la generositat d'aquesta senyora i sabent el que cobra cada mes, o al cap de l'any, jo crec que aquests 80.000 eren per fer socials, no? Home, jo espero aquest gesto per
quan
part d'ella, no?
Quan es reuneixin vostès en alguna taula amb polítics, les entitats i la Federació de Voluntariat poden demanar aquesta ajuda.
Jo crec que és el mínim que pot fer, perquè clar, això li ha caigut del cel, no? I ella és una senyora que no té problemes econòmics per arribar a final de mes, perquè tots sabem el que cobra aquesta senyora i com s'ha pujat el sou. Per tant, crec que seria un detall genial i que tocaria de llei que això vagi a fins socials.
Més comentaris. També li he de dir, senyora Alsina, que els polítics cobren molt tots, eh? Tots els que estan en actiu, els diputats.
Però que no però té sí, problemes sí. Per arribar a final de mes amb una situació actual que n'hi ha tantíssims de problemes per arribar a final de mes.
Jo, malgrat tot, penso una altra qüestió, en el fons. Primer, que quan els diners són d'una persona, és la persona qui ha de decidir-ho.
Però seria un gest tan bonic.
Bé, però això és la persona qui ha de decidir-ho. El tema és, si ella ho ha portat a tribunals, per què no va fins al final?
Perquè no li interessa,
dir,
Lluís.
Perquè 80.000 euros, en el fons, sembla una compravenda d'alguna cosa.
I tant.
Sobretot en euros.
I tant.
Per què no s'arriba fins al final? Per què ella m'interessa? Alguna cosa o què? I el tema que a mi també em fa pensar molt, i penso, per mi el punt clau, és que en cap cas es digui el contingut de les converses. Perquè si sortís... imagino que la deixaria molt malament. És una imaginació, però penso, perquè també tenir l'entrevista amb una ex, que en el fons hi ha motius que s'han sortit molt a la premsa, que si hi ha venjança personal, perquè és, i això aprofitar el motiu perquè és un ex d'un polític, que és el teu adversari, que el pots... tot això, si sortís, què passaria? Si sortís el contingut de les converses. Si han sortit de Batilix, si han sortit del Batilix, han sortit de totes les converses, per què no podien sortir aquestes converses, aleshores? Quin problema hi ha que surtin? Aquest és un dels temes que a mi em fa...
Perquè hi ha molt problema que surtin, Lluís.
No, jo estic d'acord amb el que estan dient els meus companys, això que diu Lluís, estic completament d'acord. Em pregunto una altra cosa. Qui són aquests de Mètode 3 que tenen el seu servei a tots els partits polítics de Catalunya i que tots els hi encarreguen coses? I a més, una cosa perillosíssima, no sé si us heu donat compte, aquesta última setmana ha sortit una nota per la qual tots els dossiers que tinguin les agències d'investigació i els detectius privats seran accessibles per la policia a partir d'ara. El qual vol dir que això coarta del tot la llibertat personal. I no he vist cap comentari al respecte. Ho deia el Diari l'altre dia. Estaran autoritzats els de la policia a entrar als arxius secrets de tots les agències d'Espanya. Això és la intimitat. I aquí tots
saps que ni me n'havia entrat? Mira si ha passat desapercebuda la notícia.
Ara que parla vostè de la intimitat, llavors la senyora Sánchez Camacho, com altres polítics, tenen dret legítimament, no?, a reclamar que no surtin aquestes imatges.
Sí, sí, sí.
Que després pensem que què deuen haver dit i com l'haurien deixat. Bé, també tenim dret a pensar-ho, no?
Si tu saps que no sé res malament, si tu saps que tot ha estat tan legal i només era una conversa entre amigues, quin problema hi ha que surti? Ni un, no?
Bé, o sigui, cas, aquí, el dret a la intimitat.
Però no aquí uniria també un altre tema, el mètode 3, que aquí vam donar molta importància i la té, el tema d'Estats Units, Obama, tot el control dels correus electrònics. És a dir, estem superespiats a tot arreu, sense ser paranoic, que no ho soc, però això és un tema gravíssim, és a dir, que Google, etc., o Facebook, hagi posat a disposició, sí. Què vol dir que estem, en aquest sentit, és la pèrdua d'intimitat. És a dir, avui dia poden controlar per on vulguis.
El cas d'aquest ciutadà ex-treballador de la CIA, Snowden, com el veuen? Aquí hi ha un cas de consciència personal, ell ha fet un pas, no?, ha dit...
Jo penso que són necessaris aquest tipus de persones en un moment determinat, perquè què ha posat en
evidència? Encara que desafiï les lleis, de vegades.
No, però ha posat en evidència que hi ha una corrupció. Mm. I aquest és el dolent, o fer que succeeixi? Quin és el problema? Que ho hagi dit? O fer que succeeixi? Perquè la gent, que no havia d'haver dit. I vostès no ho havien d'haver fet. Això no passa res.
I com pots gestionar això?
Sí.
I com pots gestionar això, Barack Obama, un home que va arribar amb tanta popularitat a la presidència dels Estats Units?
Però... De mans i de peus, i no, molt difícil.
Sí.
Pensem que va tenir durant 4 anys un secretari de defensa, que és un home que havia intercanviat drogues per armes, l'ha tingut 4 anys com a secretari de defensa. Vull dir que, esclar, coses d'aquesta manera, i ell és Premi Nobel de la Pau. Vull dir que, encara que ens sembli més simpàtic que en Bush, jo penso que hauria d'anar remenant a veure què passa, eh?
Mm-hmm. Sí, una cosa no treu l'altra, no pot ser més simpàtic que Bush, però en canvi també
tenim coses. I tornem al
símil
que abans feies, Arcadi, allò del sí ministre. Vull dir, fins a quin punt realment això deixa la llum? Un president presideix i un president té dret a decidir si no hi ha la xarxa de sota que l'estan conduint a què faci o a què digui. Vull dir, fins on comença i on acaba la llibertat d'un president i d'una nació com és Estats Units?
Per... Fins i tot la llibertat d'una persona, perquè en ares de la seguretat s'està coartant la llibertat de molta gent. Jo vaig amb el tren aquest ferrocarril de la Generalitat a la universitat i se sap que tots els vagons estan filmats les 24 hores del dia. És a dir, que si jo vaig a dins i, doncs, jo què sé, xerro molt al meu costat, està gravat que jo he xerrat molt al meu costat i saben a quina parada pujo i a quina parada baixo. I això jo penso que en ares de la seguretat no es pot permetre. Si, escolta, si hi ha un atemptat o si hi ha un problema, ja investigaran. Però per què ens hem de filmar tots 24 hores cada dia?
Els casos de robatoris...
Perquè després ve un segon. I pot haver una utilització bona en un primer moment. I després diu, totes aquestes imatges són bancs, qui les pot utilitzar, a compte de què? Perquè en el mètode 3 era una mica això. Si tu dius alguna cosa, tenim aquí un dossier sobre tu que podem... Clar, i això quarta, després la llibertat, el xantatge...
Per això estaven tots els partits investigats. Mm-hmm. Perquè, clar, tots...
Sí, fa uns anys, jo recordo, no sé si vostès ho recordaran, sorgien debats quan alguns ajuntaments plantejaven posar càmeres al carrer, si ho recorden vostès. Molta gent... Ara sembla que això ja no passa tant, com si ja...
Perquè les càmeres les tenim totes instal·lades. Clar, no te n'oblidis,
com que n'hi ha a tot arreu.
Ja n'hi ha a tot arreu, però ens hi hem habituat, ja no ho recordem. I com que hi ha tants robatoris i passen tantes coses, i després, gràcies a tenir la càmera... s'ha pogut agafar aquest senyor o s'ha pogut agafar l'altre, ja veiem la part benèfica d'aquesta situació, però no veiem la contrapartida.
Però si em permeteu explicar una anècdota. L'any 1991 anava amb uns companys meus a una reunió a Perpinyà. que consti que cap dels companys es deia Josep Lluís, eh? Això no. Però
anàvem
a una reunió a Perpinyà i havies de travessar la frontera de la Jonquera. La policia ens va aturar, cosa que no acostumava a fer, perquè més aviat deixaven passar tots els cotxes. Varen copsar que ens havien parat perquè els quatre que anaven dins el cotxe eren barbuts, el qual, Ignasi, ja veus que tu i jo seríem perillosos.
Sí, seria, sí, exacte.
Aleshores, ens van demanar la identificació tots quatre. Un dels quatre, a més de ser barbut, era basc. Amb el qual,
quatre barbuts
i un basc, li van demanar que sortís el Galito. Va estar 10 minuts a dins de la petita comissaria que tenen allà, i quan va sortir li van demanar que t'havien preguntat. Diu, res, m'han demanat el DNI, senzillament, l'han teclejat, un ordinador, que era de l'any 91, que ja saben com anaven els ordinadors l'any 91, diu, hi ha sortit la meva fitxa, i el policia m'ha dit, usted está fichado. Jo, innocentment, li he preguntat, ¿de què? Diu, porque en verano de 1974 usted fue detenido en Madrid en una manifestación en favor de l'amnistia política. Recordem que quan es va aprovar la Constitució es van dir que tots els antecedents policials
quedaven
esborrats.
Doncs aquest no estava esborrat.
La Constitució es va aprovar el 79 i aquest xicot, i jo em vaig a testimoni, a l'any 91, quan passava la frontera, encara li deien això.
Doncs desborrat res.
No, una mica perquè veiem.
Bé, em sembla que el Lluís Serra volia acabar, volia comentar una cosa per acabar.
L'altre dia vaig estar, fa dos dies, a la preestrena de la pel·lícula Hannah Arendt, de Margarete von Trotta, que penso que val molt la pena de veure-la, i és una reflexió interessant, no? I això em reafirmava una qüestió, en certa manera, que és, per mi, el que estic dient, la defunció de la lògica o la submissió dels intel·lectuals. I ho posaré un exemple molt clar. Surt el PP de València, que vol declarar el valencià llengua prehistòrica, com diu la... I perquè la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua divideixi el valencià del català completament. Perquè l'última declaració que va ser encara, em sembla, no sé si al voltant del 75, signada pel president d'aquell moment, un gran escriptor com Dámaso Alonso, va dir que el valencià era una variant dialectal del català, etc. No? Aleshores, clar, hi ha un moment que els polítics poden definir que això, ja, això que veiem aquí no és aigua, sinó que això serà acer o què sé jo.
Una altra cosa,
no?
Sí.
A veure, hi ha un moment que les coses són com són. I veurem si ara els intel·lectuals de la Real Acadèmia es sotmetran a les pressions polítiques, com estan fent en tantes ocasions, en comptes de dir, doncs no, hi ha coses que no es poden dir. I per això jo trobo a faltar que, per exemple, la convivència sociopolítica que tenim i tal, els intel·lectuals estiguin tan quedats. Tots aquells manifestos intel·lectuals són. Quan hi ha el tema del dret a decidir o del tal, on són tots aquests intel·lectuals? Perquè estan sotmesos al poder polític. I aleshores són corretges de transmissió del poder polític. Un intel·lectual que sigui incapaç, com diria Hannah Arendt, de tenir la solitud i d'afrontar des de la distància els problemes, quin intel·lectual pot ser?
Hannah Arendt, protagonista d'aquesta pel·lícula que es presentava a la Facultat de Comunicació Blanquer, no? I dimarts,
sí,
en un acte
públic,
ens ho va comentar l'altre dia Peyo Sánchez, precisament, sí, aquí a Ràdio Estel.
I va llegir, ara estic llegint un llibre, per exemple, és interessant, la visió que ella donava de Joan XXIII, perquè dedica una sèrie de personatges com en temps difícils, i dedica una a Joan XXIII, i em sembla molt interessant. M'he llegit i val la pena.
Ho deixem aquí, acabem amb això. Gràcies, Francina Alsina, Lluís Serra i Arcadi Oliveres. Fins una propera ocasió. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Passen ja 9:02. Ara els titulars d'última hora amb el Gerard Carrión. Després tindrem l'espai Plusvàlua del Primer Cafè sobre consum amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. També compartirem amb Maria Josep Rosselló, experta en alimentació i dietètica, una edició més de Nutrició i Salut. Tot això i més fins a les 10.
Hola, bon dia. Repassem les notícies a aquesta hora. La presidenta del PP català, Alicia Sánchez Camacho, ha arribat a un acord amb l'agència de detectius Método 3 per retirar les acusacions a canvi de rebre 80.000 euros. L'agència ha reconegut que dos exempleats seus van enregistrar i difondre la conversa de Sánchez Camacho amb l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola al restaurant La Camarca de Barcelona. Avui serà dia d'avaluar els danys i posar xifres a les destrosses que han provocat les riuades a la Vall d'Aran i també a la comarca del Pallars Sobirà. Els alcaldes dels pobles més afectats es trobaran avui amb la vicepresidenta del govern, Joana Ortega, per posar sobre la taula papers i les quantitats i planificar el futur més immediat. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ha dit que el ministre d'Educació, José Ignacio Wern, s'ha mostrat disposat a reconsiderar el Reial Decret sobre beques, especialment pel que fa a les exigències acadèmiques per accedir a aquestes ajudes, tenint en compte que el text eleva les notes mínimes a un 6 per batxillerat i a un 5,5 per a formació professional superior. La crisi financera i del deute ha posat en el punt de mira les agències de qualificació que a partir d'avui s'hauran de sotmetre a una nova regulació europea. I en plan internacional, les manifestacions que durant els últims dies s'han repetit a nombroses ciutats del Brasil sembla que han donat els seus fruits. São Paulo i Rio de Janeiro, les dues ciutats més grans del país, han acceptat no apujar el preu del transport públic, un dels motius que havia desencadenat les multitudinàries mobilitzacions. Se sumen d'altres ciutats com Recife, Porto Alegre, que ja ho havien aprovat.
El nostre temps requereix una intensa activitat educativa i un compromís responsable de part de tots, per tal que la recerca de la veritat sigui promoguda en tots els àmbits i prevalgui sobre qualsevol intent de relativitzar-ne les exigències o d'ofendre-la. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula. El món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Renova't en 3 dies.
Només fins al diumenge 23 a Hipercor tens el 20% d'estalvi en tots els electrodomèstics i en electrònica.
El 20% d'estalvi que podràs descomptar de les teves properes compres, excepte la marca Apple i en telefonia d'operadors.
Hipercor, preu i per millor.
Oferta vàlida fins al diumenge 23 als centres amb obertura.
I les teves compres també a hipercor.es.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a plusvàlua del primer cafè.
Passen 7 minuts i mig de les 9, comencem la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Com sempre fem els dijous, parlant de consum. És l'espai plusvàlua del primer cafè, el que encetem ara. Avui parlarem de recomanacions per a les festes, perquè tenim aquí molt a prop ja la revetlla de Sant Joan. Recomanacions per revetlles o festes grans a la nit, la seguretat a les platges, totes les precaucions que hem de tenir també davant d'incendis forestals o d'accidents amb els petards. Ens acompanya la Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua de Ràdio Estel. Carla, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Bé, doncs amb l'estiu arriben a Catalunya aquestes celebracions i aquestes festes populars amb la revetlla de Sant Joan, la nit del proper diumenge a dilluns, com a gran referent. augmenta l'ús de material pirotècnic i també l'encesa de fogueres. Els Consells de Protecció Civil sempre volen ajudar a minimitzar els riscos que comporta l'ús d'aquest material, riscos davant els quals són vulnerables tant les persones com el medi natural. Cal difondre un missatge, doncs, de precaució i de seguretat dirigit a tothom, a la població, sobretot als adults, que són els que han de tenir cura i supervisar tant l'adquisició com l'ús que en faran els petits de tots aquests materials. I saludem, per començar a parlar del tema, el director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa. Bon dia, senyor Conesa.
Molt bon dia.
Celebrem tenir-lo novament entre nosaltres després d'un petit temps, d'unes poques setmanes de pausa obligada a causa d'un petit problema de salut, que celebrem que l'hagi superat, i a més molt bé, el veiem molt bé.
Moltes gràcies. Jo també us trobava a faltar, a vosaltres, a tots els oïdors, perquè verdaderament són aquells moments que compartim tots plegats, els que estem aquí i els que estan, doncs, escoltant-nos. I tens, jo utilitzaré una paraula que utilitzen molt els portuguesos i que crec que és molt definitòria. Tenen saudade. Jo tenia saudade, doncs, d'aquests moments de compartir amb tots vosaltres.
Una paraula intraduïble, enyorança seria enyorança. Més o menys. Sí, doncs moltes gràcies, senyor Conesa. I molts ciutadans segur que tenen enyorança o ganes de revetlla ja a aquestes alçades, oi?
Sí. Estem a les portes, eh?
I que per fi ha canviat el temps, d'alguna manera, i ja notem la caloreta de l'estiu i ve de gust.
I tant, en aquesta nit més curta de l'any.
Estem a les portes de l'estiu, i tenim, doncs, que Sant Joan és, doncs, ja al principi el solstici d'estiu.
Efectivament.
I amb això, vull dir, tenim una gran tradició a Catalunya. La verbena de Sant Joan, des de molts anys, jo recordo de petit que recollíem els mobles vells i tots aquells trastos per poder fer la foguera.
I tant.
I tot això ha anat canviant, però, si més no, vull dir, verdaderament, aquesta revetlla és una revetlla per gaudir-la i és una revetlla, doncs, que es manté com una tradició.
Una festa molt mediterrània, també. Parlem dels consells, senyor Conesa, a l'hora de comprar i usar els petards. Abans, però, donem el telèfon perquè vosaltres, amics oients, digueu la vostra, si voleu. Podeu trucar-nos a partir d'ara al 93-409-2772, 93-409-2772, i avui teniu carta blanca, perquè de la revetlla em sembla que ens podeu preguntar moltes coses, molts dubtes, fins i tot d'àmbit familiar, fins a quin punt un fill vostre, jove o adolescent, pot anar aquí o allà. Molts temes que intentarem respondre i comentar. Però vaja, començant pels consells, senyor Conesa, quines recomanacions d'ús hem de tenir en compte per gaudir d'una festa amb seguretat?
Bé, una festa com la de Sant Joan, un dels temes que és, el tom és els petards. Tot el que fa respecte a la pirotècnia és un aspecte que cal cuidar i cuidar-lo molt bé. Hi ha una sèrie de consells. Un d'ells és, per exemple, que abans de manipular els petards, ens hem d'assegurar de diferents aspectes. Primer, no comprem qualsevol cosa a qualsevol lloc. Els productes pirotècnics els hem de comprar amb establiments que estiguin autoritzats. Cuidem-los, no els portem a les butxaques de qualsevol manera, perquè podríem tenir un absurd i es podrien encendre. Hi ha molts tipus d'ofertes de productes pirotècnics. Llegim-nos les instruccions abans d'utilitzar-los. I pensem, principalment, i va destinat aquest consell, no només en els petits, sinó principalment en els adults, de que tot el que és l'adquisició d'aquests petards ha d'estar, doncs, supervisada per un adult. Però pensem que ja els tenim i, lògicament, els anem a utilitzar i anem a gaudir. Per tant, s'han d'encendre aquests petards. Primera, no subjectem els petards amb les mans. No els tinguem acostats ni a la cara ni al cos. I utilitzem uns mitjans segurs per encendre'ls, com poden ser, precisament, el que en diem les metxes. Les metxes s'encenen per un... o sigui, per un cantó, i tenim un espai per poder, doncs, retirar-nos en el moment en què els encenem. I si un petard o qualsevol, doncs, producte pirotècnic comprat l'encenem i veiem que no fa res, no ens hi acostem, deixem-lo un quart, mitja hora, el temps suficient, i remullem-lo perquè no pugui donar-nos cap absurd. I, això sí, no llancem mai petards, ni coets, ni cap producte pirotècnic contra ningú, sempre a part i separat de la gent. Llavors, esclar, vull
dir... Per petit que sigui, perquè a vegades diem, no, això és una bombeta, això és, igual, això però... és molt senzill, no fa mal...
No però... fa mal, però es pot produir, doncs, una cuspira, o es pot produir que amb el cop hi hagi una pedreta que salti, o qualsevol cosa d'aquesta, i pot fer mal a la persona que està a costat d'aquest petard que se li ha llançat. Per tant, no llancem cap petard contra ningú. I, esclar, vull dir, ja hem fet els primers consells, però on ho podem encendre? Doncs, si hem de llançar coets, no els podem llançar a menys de 500 metres de zones boscoses ni d'aglomeracions de persones. Pensem també que vigilem perquè no hi hagin productes que puguin ser inflamables a prop, perquè aquests productes, vulguis o no, també desprenen gasos, i els gasos poden perfectament encendre's i inclús podrien fer explotar doncs, el producte. També pensem en un tema important, un tema que té una part de perill, que és el d'incendi, però també una part de precaució per no tenir després un disgust, que és recollir la roba estesa i els tendalls, perquè pot ser que no s'encengui res, però que quan ens anem a posar aquell vestit ens trobem que hi ha un forat, perquè hi ha hagut una cuspira que hi ha anat i, per tant, s'ha cremat. Bé, no encenguem els petards dins de casa, ni és perquè, vull dir, és perillós. I no tampoc ho fem a les balconades perquè podem tirar-los avall, poden fer mal a algú, sinó siguem molt, molt curosos en utilitzar els productes pirotècnics. Per un cantó, per la pròpia seguretat nostra i també per la seguretat dels demés, que lògicament l'hem de cuidar.
Doncs això dels balcons es fa molt, senyor Coneses. Es llencen molts petards
sí,
als
sí,
balcons.
Sí, però vull dir, això...
Un ensurt, perquè si un passa per sota, caminant...
Primera, el petard li pot anar a sobre. Per tant, és un risc greu. Però per l'altre, li pot anar, encara que no sigui a sobre, al costat, produir-li doncs, un ensurt que el pot fer caure o inclús doncs, produir-li un problema... amb la seva reacció.
Avui us animem especialment a trucar-nos, amics oients, al 93 409 2772 93 409 2772. Em sembla que això de la revetlla de Sant Joan, d'una manera o una altra, afecta tothom. Tothom la viu, encara que sigui a petita escala o amb un sopar a casa fins a la una de la matinada sí, o sortint, sí, tothom la viu.
Bueno, per tant... i si no, també la fan viure, perquè és que encara que tu no tiris petards, el teu entorn
l'ambient,
el descens i tampoc et deixaran dormir. Vull dir,
efectivament.
Vull dir, tothom la viu.
Es considera pirotècnica recreativa bàsica el conjunt d'artificis pirotècnics que poden ser usats pel públic en general durant la celebració de determinades festes de caràcter popular o particular. Senyor Conesa, quins tipus de petard podem trobar a l'establiment autoritzat?
Bé, ho has dit molt bé, la pirotècnica recreativa bàsica. Pensa que hi ha, doncs, 8 categories, però les categories... que verdaderament són les que es venen en el públic per disfrutar-les.
Que ens podem trobar a la botiga.
Que ens podem trobar a la botiga, i són la 1, la 2 i la 3. Clar, dit 1, 2 i 3 és molt fàcil, però vull dir, s'ha d'explicar una mica. Perquè, per exemple, què vol dir tipus 1? Són aquelles que tenen un risc baixíssim, que utilitzar a partir dels 12 anys...
Baixíssim, però a partir de 12 anys.
A partir de 12 anys,
hi ha nens
sí.
menors de 12 anys que a vegades també van...
També. En aquests casos, vull dir, els pares han de tenir cura amb aquestes coses. Esclar, es poden utilitzar, doncs, en àrees confinades i, doncs, no tenen un risc important com són les bombetes, aquelles, doncs, sorpreses japoneses que surten i surten coses de dins, sortidors, volcans, coses que fàcilment un nano de 12 anys les pot utilitzar i, si no, els pares ho poden fer i fer-ne gaudir en els més petits. El tipus 2 ja diem que té un risc mitjà, perquè aquí què hi entren? Hi entren, doncs, molts altres tipus de productes que necessiten molta cura a l'hora de manipular-los. S'han d'utilitzar a l'aire lliure i també es poden utilitzar en zones confinades. Aquests petards com són, a part del que hem dit, les del tipus 1, que també es poden, que també entren dintre aquesta categoria 2, com són les bengales, les fonts, els sortidors, les sorpreses japoneses, i entren ja els petards, els trons, els voladors, que són tipus de paracaigudes...
Que et fan patir, eh?
Correcames...
Jo, quan veig que es mouen...
Aquestes coses, i també el tema de coets i de combinacions, doncs, de diferents productes que fan el tipus de traques i aquestes coses. Per tant, en aquí ja s'ha d'anar amb molta cura i, com hem dit abans, a l'aire lliure, en àrees confinades. El 3, aquí ja pensem que el tipus 2 és a partir de 16 anys que es pot utilitzar amb una certa cura. Però quan arribem en el de risc alt, que és el tipus 3, que és a partir de 18 anys, ja pensem que s'han d'utilitzar a l'aire lliure en diverses àrees àmplies i obertes, i aquest grup, doncs, lògicament, contempla els mateixos del grup 2. El tema de petards, tons, traques xineses, el tema, doncs, de voladors, xiuladors, els coets, coets de tro, coets de llum, les fonts, totes aquestes productes que s'han d'utilitzar, però amb aquesta cura i amb espais ben oberts, ben amplis, que no puguin, doncs, fer mal a ningú. Pensem una cosa que és important, i això ho recordem una vegada més, com ho recordem sempre, que quan anem a comprar productes pirotècnics, demanem el tiquet.
Avui amb Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, parlem en el plusvàlua del primer cafè, quan passen 5 minuts ja d'un quart de 10, sobre la revetlla de Sant Joan. La revetlla, evidentment, no són només petards, hi ha moltes altres tradicions, i entre elles la de menjar coca i beure una mica de cava, sempre moderadament, tot això.
Sempre moderadament.
Recordem el telèfon pels oients, animant-los a trucar al 93-409-2772, 93-409-2772. La coca de Sant Joan, senyor Conesa, és una tradició que no es pot deixar passar. Quines recomanacions hem de tenir en compte, a l'hora de comprar i conservar aquests productes alimentaris? Són productes de consum, també,
de consum,
amb gran impacte.
I tant que sí. La coca és un producte que, vull dir, pensar, doncs, amb la revetlla de Sant Joan sense la coca, vull dir, fora com faltant-se una de les parts més importants. Perquè pensem que en els últims anys s'han produït, doncs, cada vegada més, pensem que hi ha un gremi molt important, un gremi, doncs, de primera qualitat, que són el gremi de flaquers i el gremi de pastissers, que elaboren coques i cada vegada, doncs, posant-los-hi més qualitat. Aquí veiem, doncs, que hi ha les coques tradicionals, les coques de fruita, però que també hi ha cada vegada més les coques farcides. I quan entrem a les coques farcides s'ha d'anar molta cura de a on es compren, perquè requereixen una higiene molt important, una manipulació molt acurada, principalment amb els temes de conservar la cadena de fred. Pensem que les coques farcides, estem pensant de coques que, a part d'aquelles que poden estar farcides, doncs, de xocolata, hi ha moltes farcides de nata o crema. I clar, aquests productes, en els moments en què estem entrant, en època ja, doncs, de més calor, i per tant requereixen estar sempre resguardades, doncs, d'aquests canvis de temperatura i estar amb una línia de fred. Tot això, tinguem en compte a on ho comprem, assegurem-nos que siguin establiments que estiguin autoritzats, que ens donin tota la confiança, i pensem en el que deia abans, que els gremis de pastissers, els gremis de flaquers hi tenen molta i molta experiència. Però, clar, el que dèiem, adquirim-ho amb un establiment autoritzat, que sapiguem segur que cuida molt i molt bé el tema, doncs, de l'elaboració d'aquests aliments. Per l'altre cantó, la conservació. Pensem que fins al moment del consum, si les coques són coques que són farcides, les hem de tenir en fresc a la nevera, mantenint aquesta, doncs, línia de temperatura.
I sobretot conservar el tiquet de compra?
Sí, això per descomptat. Hem de seleccionar també el tipus de coques, el farciment, i si ens hem de desplaçar, molt al tanto, perquè si ens hem de desplaçar i no tenim la garantia de que podem mantenir aquest fred, comprem coques que no siguin farcides de crema i de nata. Sabem que aquí hi juga la nostra salut. Per tant, establiments autoritzats, que tinguem la seguretat que ho fan correctament, i nosaltres la conservació. I si n'hem menjat i en queda, no la tinguem allà, posem-la de seguida a la nevera.
Senyor Conesa, parlem ara de la seguretat a les platges, perquè hi ha molta gent que escull justament aquest emplaçament, les platges a la vora del mar, per celebrar la revetlla. I aquests dies, precisament a Barcelona en concret, han hissat des del diumenge passat la bandera groga, a excepció de la zona de bany del fòrum, en motiu de les meduses. Què hem de tenir en compte a l'hora de fer una revetlla a una platja?
Bé, primer de tot...
Què signifiquen les banderes?
Sí, el que passa és que pensem que la revetlla és a la nit i, per tant, la platja en aquells moments no és el més adient anar-se a banyar, a part, doncs, de totes les precaucions que s'han de prendre, principalment perquè pot ser que no hi hagi vigilància, perquè per l'altre cantó a vegades doncs, hem menjat, a vegades doncs, potser hem begut i el contacte, el canvi de temperatura d'aquestes coses ens podrien portar algun problema. Però hi ha un aspecte que és important, que és gaudir de la platja durant el dia. I gaudir de la platja durant el dia vol dir aquelles banderes que veiem. Primer de tot, sempre anem a platges vigilades. I llavors fixem-se en tota la informació. I una d'elles és la bandera. I què vol dir la bandera? Doncs mira, la bandera vermella vol dir no us banyeu. I això per què? Doncs perquè ens podem trobar amb que hi hagi onades del risc, onades que poden estar per sobre dels 2 metres, que pot haver-hi, per l'altre aspecte, que fortes corrents que ens podrien doncs, arrossegar. Si la mar està molt agitada, com tenim la climatologia, si la sorra està contaminada, per tant, també ens avisa d'aquests aspectes, i si hi ha molts animals marins lesius i perillosos, moltes vegades inclús més que alguna medusa que hi pugui sortir. Que això ja ens ho explica, com deies molt bé, la bandera groga. La bandera groga significa precaució. Precaució, per exemple, doncs per aquestes meduses que dèiem, precaució perquè les onades poden ser, si no, del risc, però sí una mica intenses, que poden arribar fins a metro, metro i mig. Si tenim, per exemple, també algunes corrents, tenint en compte si hi ha algunes taques o brutícia de l'aigua, i, per tant, estem en un risc moderat que podem controlar perfectament.
Però tot això a la nit, en una revetlla, encara
no,
és més perillós.
Dic, no, és més perillós.
No és recomanable banyar-se.
No és recomanable.
Estar-s'hi a la platja, si es vol, fer la festa...
Cosa. Gaudir, doncs, de la companyia, de tots plegats...
La brisa del mar amb la fresca...
Però ser molt curós, perquè moltes vegades aquesta eufòria et pot portar a fer o a tenir un risc que en una situació normal no el faries i, per tant, et pot portar un problema. I llavors la bandera verda, que és aquella que diu que totes les condicions financeres són bones. No hi ha perill, no hi ha risc, l'aigua de la platja és bona, tot l'estat general convida, precisament, a gaudir d'aquesta platja.
Doncs avui parlem de tots els aspectes relacionats amb la revetlla de Sant Joan i també les banderes de les platges, que són qüestions importants. Quines normes de bany hem de respectar? També ho ha dit ara senyor Conesa, de les indicacions dels socorristes, que sigui una platja vigilada.
Sí, però tinguem en compte unes quantes coses que són d'aquelles que es repeteixen, que tots les sabem, però que moltes vegades no ens en recordem. Que som, per exemple, ser conscients de quines són les nostres aptituds com a nedadors, i per tant no fer aquelles, doncs, posar-nos en aquelles situacions que ens poden produir risc. Si no ens trobem bé, si doncs, estem cansats, no ens banyem, vigilem a l'hora de posar-nos a l'aigua, no posar-nos-hi de cop, sinó entrar d'una forma pausada, mullant-nos primer les extremitats i després entrar a l'aigua, principalment si hem pres el sol, que per tant la temperatura del cos pot ser molt calenta i en canvi l'aigua freda. Vigilem molt en els nanos, principalment si no saben nedar, que en tot moment que estan voltant per allà portin o els maniguets, aquelles coses que porten aquí els braços, sí, els flotadors...
Els braçals, o, vaja, sí.
Sí. O aquelles, doncs, seguretat que fa de que no puguin tenir un problema. Evitem les zones de corrents. Si estem en un lloc, en una platja on hi ha roques, no ens tirem mai a l'aigua de cap, perquè no coneixem ni la fondària, ni si hi ha roques que puguin sortir i podríem tenir un greu accident. No ens posem a l'aigua si no fa dues hores que hem dinat, per exemple, o que hem... cuidem totes aquestes coses que van precisament, doncs, en favor de cuidar la nostra seguretat. Si hi ha, doncs, les balisses que marquen una zona, doncs, d'esports nàutics, com poden ser el surf, aquelles planxes o les motos, no ens hi posem, perquè podríem estar embestits per una d'aquestes, diguem-ne, d'aquestes taules o de la moto. I si anem per les roques, pensem en posar-se un calçat adequat, que ens evitarem accidents, talls i fets, doncs, mal en els peus. I si en un moment determinat veiem, tenim algun problema o veiem algú que necessita ajuda i tenim a mà el telèfon, el 112, perquè automàticament tindrem tot el servei d'ajut per aquella pobra persona que pugui tenir un problema.
Des d'aquí tot el nostre reconeixement també, Carla, podem fer-ho a les persones que treballen en la nit de la Revetlla de Sant Joan, que són moltes, que vigilen, que estan pendents de qualsevol incidència i que van de vegades a assistir persones ferides. Hi ha hagut accidents, malauradament.
Cada any. Ja.
Completament. Precisament, doncs, tot el que és protecció civil, tot el tema, doncs, de Mossos, Guàrdia Urbana, dels serveis, doncs, d'ajut, des de el que són els departaments de salut, ambulàncies, tot això, que precisament aquesta nit, que tothom disfruta, ells han d'estar amatents per garantir la nostra seguretat. I moltes vegades això ho passem desapercebut i no agraïm precisament tot aquest suport que, sense ser-ne conscients, el tenim a darrere davant de qualsevol accident que puguem tenir.
I permeti'm que afegim un consell, no travesseu les vies del tren fa 3 anys. Oi? Va haver-hi aquell terrible accident a Castelldefels. Són casos que són extrems i que ens fan reflexionar, però sempre...
Per això s'ha de tenir molta cura tot i no pel fet de dir, va, anem a precipitar-se, sinó veure cada pas que dones, que el dones amb responsabilitat, vetllant per tu i vetllant pels altres.
Val més fer una mica tard, no?, una festa, si ens esperaven a una hora i arribem mitja hora més tard, però arribar segurs.
No, no passa res, eh? Val més sempre arribar que no pas, doncs, córrer molt per quedar-te pel camí.
Bé, no sé si, Carla, alguna qüestió final per acabar, tot recordant als oients que esperem que els hàgim ajudat a tenir una nit de Sant Joan tranquil·la i segura.
No, bàsicament un tema que també va molt relacionat amb la Revetlla, que són els incendis. Aquest any hem tingut un any de pluges i els boscos no estan tan secs, però tot i així el risc sempre és evident.
Sí, sí, no, i tant. Per exemple, doncs, hi ha un aspecte important. Pensem que si anem pel cotxe i encara, doncs, hi ha persones que fumen, no llançar, doncs, borilles enceses ni llumins. Per què? Perquè poden anar al costat de la carretera o a la zona boscosa i produir un incendi. No encenguem focs artificials ni llancem coets en zones perilloses, boscoses, ni a prop d'urbanitzacions ni terrenys agrícoles. No utilitzem barbacoes que no estiguin autoritzades, no fem foc, on no se'n pot fer. Pensem que fer foc al bosc està totalment prohibit. No podem cremar residus ni del jardí ni del camp, tots els residus que tenim, perquè vull dir allò d'aquests dies de festa, que s'assega, que es tallen branques i tot plegat. Tot això s'ha de portar, lògicament, en l'abocador. Per tant, tinguem cura de totes aquestes coses. No deixem escombraries ni deixalles al bosc. Una cuspira les podria encendre. I eliminem totes aquelles branques que ens toquin a la façana. Per què? Perquè, vull dir, en qualsevol moment no pugui haver-hi cap possibilitat d'incendi. si tenim en compte tots aquests aspectes, farem doncs un gran servei al país, en el país que ens estimem i que per tant l'hem de cuidar entre tots. I si hi ha qualsevol problema que veiem d'incendi o tot plegat, com deia abans, al 112, i automàticament tindrem tot l'ajut que calgui.
Doncs desitgem a tots una bona revetlla de Sant Joan i, evidentment, també als qui treballen, que la passin de la millor manera possible i, si pot ser, que no hagin d'intervenir, o el mínim possible, que estiguin per vigilar i per vetllar, però no per coses desesperades.
I a part doncs, de tots aquests consells que hem estat parlant avui, que hem fet des del punt de vista doncs, de l'Agència Catalana de Consum, tinguem en compte que demà, dia 21 de juny, en la seu del Departament d'Interior, a les 12, hi haurà una roda de premsa sobre els dispositius preventius de la revetlla de Sant Joan.
Queda dit també. Moltíssimes gràcies, senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, per haver-nos acompanyat en una nova edició del Plusvàlua del Primer Cafè, aquí a Ràdio Estel, el Primer Cafè. Bon dia i celebrem que s'hagi recuperat fins
moltes una altra. Moltes gràcies, molt bon dia, fins la setmana que ve.
Fins la setmana. Gràcies. I Carla, què tractarà avui el programa Plusvàlua a les 8 del vespre?
Avui parlem d'un tema prioritari en aquests moments. Com ens afecten els processos de transformació econòmico-social d'Àsia-Pacífic, la relació amb Europa i Àsia. Tindrem amb nosaltres el senyor Jaume Giné, secretari general de Casa Àsia.
Serà avui a les 8 del vespre i deixa'm acabar, Carla, dient que em sembla que tens una novel·la ja a punt de publicar, molt a prop de la seva
ja
publicació.
Ja hem signat el contracte i ben aviat estarà entre nosaltres.
Moltes felicitats. Doncs avui, en el llibre que sortegem, volem que sigui el teu anterior llibre, Les parelles felices tenen el seu secret per construir una relació sentimental sòlida. Un llibre sobre l'amor, publicat per Columna, i que avui oferim als oients que, si ens truquen, entraran en els sorteig que farem en els propers minuts i, a més, tindran, com ens ha dit la Carla, la seva mateixa signatura de l'autora. Les parelles felices tenen el seu secret, un llibre de Carla Gràcia. Podeu aconseguir-lo si ens truqueu ara al 93-409-2772. 93-409-2772. Adéu-siau, Carla.
Adéu,
bon
Ignasi,
dia.
Moltes adéu. Gràcies.
Plusvàlua del Primer Cafè, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Consum.
Ràdio Estel.
Aquest dissabte 22, els Sons de la Terra, una selecció de les millors havaneres interpretades pels millors grups i la visita de la vella Lola, que ens cantaran en directe temes com Tamariu o la Cala Mungó, entre d'altres clàssics. Tot això aquest dissabte, a partir de les 9 del matí, els Sons de la Terra, de Ràdio Estel, amb Gerard Carrión.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 2770. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
La terrassa t'ha quedat fantàstica.
Oi que sí? I m'ha costat molt poc.
Explica-m'ho.
He aprofitat l'estiu fantàstic del Corte Inglés. Tens el 35% de descompte en una selecció fantàstica d'articles de terrassa i jardí.
El 35% de descompte? Així sí que es gaudeix d'aquest fantàstic dia de sol.
Estiu fantàstic al Corte Inglés. Preus fantàstics perquè el teu estiu comenci aquí.
El Primer Cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Avui el comentari de l'actualitat, quan són 9:15, ens arriba de la mà de Manuel Milian Mestre, que és empresari, consultor, periodista i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia. Aquests dies estan produint notícies contradictòries. Jo crec que molta gent s'està desconcertant per moments. Veiem, per una banda, que que el govern està anunciant millores, que està dient que els símptomes de l'economia són francament positius, i en canvi la realitat que el poble percebeix és que les coses no tiren i que les coses estan estancades. Bé, justament aquesta paradoxa, en apariència, jo la vaig constatar d'una forma molt gràfica el passat dimarts a Madrid, a l'Assemblea General de la FEOE. Va ser un matí complet de moltes intervencions, per cert, algunes d'elles molt brillants, en el qual es va analitzar quin era l'escenari real de l'economia espanyola. En primer lloc, l'economia està estabilitzant-se dintre de la crisi. Diuen que han tocat fons. Bé, deixem-ho interrogant. En segon lloc, aquí es produeix un fenomen nou, molt desconegut i sorprenent per a la història econòmica d'Espanya, i és que per primer cop s'ha produït un fenomen de producció i de productivitat a la indústria espanyola que ha portat a que en aquests moments tinguem una capacitat d'exportació i d'agressivitat dels mercats internacionals com mai s'havia conegut. Quina és la conclusió primera i la més important? Que per primera vegada l'economia d'exportació ha compensat la balança de pagaments i l'ha superada. Atenció, més s'està ingressant més per exportacions que paguem en importacions. Segon, aquest més ingrés per exportacions n'hi ha que qualificar-lo específicament. És industrial. No participa en aquesta superació dels costos de les importacions el sector turístic. Tercer, hi ha un creixement industrial que està quantificat al voltant d'un 8% de creixement. Quart, estem vivint un moment curiós de perspectives de consolidació del mercat del turisme, d'altres mercats que paradoxalment no afecten encara al consum interior. Jo no seré l'optimista que digui que hem sortit o estarem sortint del forat, però sí que dic que la perspectiva del 2014, si no ven un altre renou, probablement serà una perspectiva positiva ja. I que a partir d'aquí l'escalada d'escaló, esgraó, esgraó, arribarem al final d'aquí 4 o 5 o 6 anys a tenir una normalització del factor econòmic. Tot això ve reforçat per una altra i última idea. Evidentment, s'estan produint fenòmens de creixement de l'oferta de llocs de treball. Per exemple, l'últim mes hem tingut una reducció de l'atur de 125.000 empleos. En aquest mes estem, deien els elements del govern que estaven a l'Assemblea, estaven dient en boca petita que els primers 15 dies d'aquest mes apunten ja a un creixement d'oferta de treball de 60.000 nous llocs. Si això se continua, vol dir que pujaríem una altra vegada a més enllà dels 100.000 al mes de juny. I això vol dir que la perspectiva de l'estiu milloraria les coses. Hem de tornar als valors morals. Hem de tornar a l'ètica fonamental. No ho dic jo, que ho he predicat durant molts anys. Ho diu la COE. I ho ha dit nada menys que com a eslògan general de l'Assemblea d'aquest any. Hem de tornar als valors. Això és el missatge que crec sincerament que ensenya el bon camí i és una mica la llumeta de l'horitzó que ens permet obrir la porta, si no la porta, almenys una finestra a l'esperança. Les coses sembla ser que poden començar a millorar. Bon dia.
Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre'l millor. Arsènic per compassió, un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió, els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Søren Kierkegaard, un cristià per al segle XXI. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per això ara tens la mitja peça de quilo i mig de formatge vell d'Ovella Valle de San Juan a només 19,99 euros i dos sobres de pernil ibèric d'en Savall Pedro Diego de regal.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
Preu vàlid només a la península.
I les teves compres també a hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. una finestra oberta.
Abans de connectar amb l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, on ja tenim la Maria Josep Rosselló per parlar de nutrició i salut, fem un breu apunt d'actualitat dedicat a una vetlla de pregària que es va fer ahir a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor al vespre, presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac, amb motiu de la celebració avui del Dia Mundial de les Persones Refugiades, una jornada de la qual ja hem parlat en la primera entrevista amb el director d'Immigració de l'Ajuntament de Barcelona. Ara ens escolta breument el membre de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, Xavier Vidal. Senyor Xavier Vidal, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ens pot explicar una mica com va anar i què es va fer en aquesta vetlla de pregària ahir al vespre a Barcelona?
Doncs sí, mira, va ser... Com és habitual ja dels darrers anys, doncs sempre en aquesta vetlla de pregària el que fem és recordar totes aquelles persones que han mort en l'intent d'arribar a Europa en aquests viatges que havien viatges d'esperança. Per això la pregària la titulem en aquest morir d'esperança, no? De tantes persones que han buscat un canvi a les seves vides, per ells, per les seves famílies, i que han intentat doncs, trobar en aquest nostre món ric una mica el seu futur. Aleshores, doncs, va ser una pregària de vespres, diguem, l'esquema habitual de pregària de vespres, però en la qual doncs, va haver-hi un moment en el que es van recordar noms de persones, de situacions, de llocs concrets en què han mort, ja sigui, doncs, perquè amb una patera o perquè van anar amb barques sobrecarregades o sota els baixos d'un camió, etc etc. No? I és un moment, doncs, bueno, per moltes coses que van venir, diguem, la pregària, doncs, va ser organitzada juntament amb el que és Sant Egidi, doncs, per la Càritas Diocesana, per la Fundació Vall d'Altacafa, per la Fundació Microestudium, pel Centro Filipino Benito San Benito Toluyán, perdó, i també per l'Associació de Cristians Pakistanis. Ho dic en el sentit doncs, que van participar-hi també molts estrangers, molts immigrants, ja siguin cristians, com també amb una bona participació doncs, de persones d'altres creences, en el sentit diguem, que era una vetlla ecumènica, van participar-hi doncs, protestants, ortodoxes, i alhora també van participar immigrants, doncs, per exemple, musulmans, però que volien també recordar els seus éssers estimats. Per tant, va ser diguem, una vetlla molt bonica en aquest sentit, doncs, de pregària conjunta, però alhora també de recordar les persones que han volgut arribar al nostre món ric i poder viure d'una manera millor.
Doncs celebrem que en aquesta pregària s'hagi vist aquesta unitat, aquest consens de fons dels creients de diferents confessions cristianes contra el drama que pateixen moltes persones, persones que d'alguna manera fan més gran aquest comptador de la vergonya, el comptador de la gent que intenta arribar a Europa i moltes vegades perd la vida en el seu intent desesperat de buscar un futur millor. Moltes gràcies per aquesta explicació, senyor Xavier Vidal, de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Vol comentar alguna cosa més sobre la celebració avui, per exemple, del Dia del Refugiat? Suposo que a la comunitat de Sant Egidi, com en moltes entitats, es viurà aquest Dia del Refugiat també avui.
Evidentment, ja va ser, doncs, la vella va ser la vigília, diguem, d'aquesta jornada, doncs, en la qual doncs, tenim present de recordar tantes persones i alhora també es fa pensar en el treball quotidià doncs, de la convivència de les nostres ciutats perquè tantes persones que venen doncs, hi puguin trobar acollides i de manera fraterna.
Que vagi molt bé, felicitats per aquestes iniciatives i esperem que entre tots puguem construir un món millor sense morts en l'intent desesperat d'emigrar del seu país i també pensant en els refugiats, en la seva salut i en el seu benestar. Molt bon dia, senyor Xavier Vidal, de la comunitat de Sant Egidi. Una abraçada.
Molt bon dia a vosaltres. Gràcies.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Creus que les coses es podrien fer d'una altra manera? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'actualitat econòmica i les seves conseqüències en el món d'avui i demà. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit. Reflexions sobre la nova evangelització. Així es titula el simposi que el Seminari del Poble de Déu organitza al Casal Sant Martí de Campelles de l'1 al 3 de juliol. Un tema important i ben actual d'Església que suscita la recerca amb nou ardor de nous camins i nous mètodes per tal de fer arribar amb més frescor i vigoria el missatge de l'Evangeli a la gent d'avui. Per més informació, truqueu al 692 603 180 o bé escriviu-nos a csm@spdd.org. el primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
I els últims minuts del dijous, com sempre, és per Nutrició i Salut, un espai que sempre ens agrada compartir, amics oients, amb tots vosaltres, perquè l'alimentació és molt important precisament per a la nostra salut i per al nostre benestar, també per al futur col·lectiu d'un país. Ens acompanya Maria Josep Rosselló, que és experta en nutrició, alimentació i dietètica. Ella és professora i és a la Seu d'Urgell, a l'estudi de Ràdio Principat. Maria Josep Rosselló, bon dia.
Com estem molt a prop de la Revetlla, la meva proposta per avui és parlar de les coques, però també d'un problema que sorgeix molt sovint en aquesta època, que són les toxinfeccions alimentàries.
Doncs sí, perquè moltes vegades sentim a dir, no?, de persones que després del sopar copiós i de la Revetlla, sí, l'endemà pateixen de la panxa o pateixen de problemes gàstrics.
Exactament. I amb el desig de poder-los evitar el màxim possible, pues, donarem algunes recomanacions, i algunes molt simples i molt concretes. Bé, d'entrada, d'on venen aquest concepte de menjar coques? És una cosa molt, molt, molt dels països catalans, i bueno, ja sé que aquestes coses avui en dia no ho diu tothom, però sí, és un fet.
És molt mediterrani, en tot cas, no? Sí, exacte. Els països catalans, o Catalunya, València, no, les
sí,
Balears...
Exacte. D'això parlo. Per què? Perquè possiblement ve això, no? Aquesta relació amb el Mediterrani, i fins i tot amb Itàlia. Diríem que la coca més tradicional s'ha convertit en la pizza, però la pizza és un producte que porta aquesta dosis de formatge afegit molt, molt alta, i aquí es desmarca totalment del concepte nostre. Nosaltres tenim el que diem les coques de recapte, les coques mallorquines per excel·lència a base de verdures, fins i tot algunes d'elles també amb aquesta miqueta de peix, i, com no, les coques dolces. Tot això es feia amb una idea d'economia, és a dir, quan es feia el pa, amb l'escalfor que quedava del forn, després amb una massa fineta, que lògicament la cocció és molt més ràpida que la d'un pa de pagès, ens imaginem la diferència, no? Aquesta mica de massa de pa fineta, a vegades enriquida, és a dir, enriquida, per exemple, posem una mica d'oli, no? I tenim la típica coca de forner d'oli, no? I després que se li posa sucre per sobre. És a dir, això, aquesta sempre es feia a les coccions al final. Al final, quan ja no es posava més llenya al forn, però que el forn estava calent, i allà es podien fer coses. Per tant, amb massa de pa s'enriquia una mica i es feien una gran varietat. I aquí la imaginació, no? Aquesta imaginació fantàstica i aquest aprofitament. Per tant, veieu que és un concepte molt ecològic. Què tenim ara? Espinacs, però fem una coca d'espinacs. Què tenim? Pebrots, però fem una coca de pebrots. I això sempre era com una mica de festa. Aquesta festa i aquest compartir, això ens porta a la Revetlla, no? Per molts. És molt fàcil tallar una coca i fer trossets, no? I així tenim per tots. Un altre concepte també són les empanades, és a dir, la coca tapada, no? Per emportar-se a vegades, pues, en el camp, era un sistema molt higiènic. Fixeu-vos que evitava la toxinfecció alimentària posant una capa de pa per sobre, i així no es podia infectar després, perquè el gran problema de les infeccions amb les coques sempre ve després, quan ja estan fetes.
Clar, quan no es conserven bé durant unes hores,
exacte,
per exemple,
exacte,
sobretot si tenen cremes i altres,
exacte,
productes.
Per tant, aquí arribem també a les coques dolces. Quan parlo d'enriquir la massa, doncs és enriquir la massa del pa, que sempre és farina, aigua, el llevat, i sobre això li podem afegir altres coses, no? Clar, lògicament aquí no parlem de greix, però en el moment que li afegim oli ja tenim una coca d'oli, o en el moment en què li afegim ou ja tenim un altre producte que encara esponja més la massa, i si a sobre li afegim sucre o li afegim miquetes de llet, etc., ja tenim aquestes coques dolces, que són realment molt agradables de menjar, molt més esponjoses que el propi pa per l'efecte de l'ou, i que també es feien molt en determinades èpoques, perquè quan hi ha molts ous, com és el moment d'ara, doncs aprofitaven molt, no?, per fer aquestes coses, aquestes coses. Clar, aquesta massa de pa ja amb l'ou, quan es cou, a la temperatura del forn, tots els microorganismes, la possible salmonella, es destrueix. Per tant, diríem que la coca, quan surt del forn, és una cosa absolutament higiènica, absolutament higiènica. Si li afegim aquesta fruita confitada amb tant sucre, aquí no hi ha contaminació possible, no? Però en el moment en què li afegim crema, és quan podem començar a tenir els problemes, val? I els problemes venen de que la crema és una cosa que conserva molta aigua, perquè fixeu-vos que amb el pa no tenim mai una toxinfecció alimentària, mai, mai. No, no és problema, és un producte bastant sec, que ha quedat cuit i per tant molt higienitzat. D'aquí que l'empanada és tapar amb un tros de pa, no? No és una altra cosa. Però en el moment en què hi ha aquella crema que es posa per sobre, aquella crema conserva un tant per cent d'aigua molt important i un tant per cent de proteïna molt alta. I aleshores, aquest és el camp de cultiu perfecte, perquè qualsevol microorganisme que caigui a sobre d'un aliment que té proteïna i una certa quantitat d'aigua, allà els microorganismes es puguin reproduir amb una gran facilitat. Per tant, estic parlant realment d'aquesta pluja de microorganismes que pot caure sobre un aliment. Lògicament, la coca de crema és la perillosa, i també altres aliments que a lo millor prepararem per la revetlla, no? Amb el fet de fer una plata i que la gent l'agafi, que sigui uns canapés, o fer una ensaladilla russa i repartir entre tots, etc. No? És a dir, pensem que les coses, una vegada cuites, en el moment que les traiem del punt de cocció, estan fantàstiques per menjar, però que es poden infectar després. Com s'infecten? Doncs s'infecten per a través de les mans de les persones, perquè a les mans pot haver molts microorganismes, a través de la saliva, perquè si parlem a sobre d'una coca de crema, així és de clar, no? Ja no dic si estornudem, però si parlem a sobre d'una coca de crema, poden caure microorganismes que venen de la nostra saliva sense donar-nos compte, però és un fet, no? I a partir d'aquí, aquells pocs microorganismes que han caigut, amb un temps es reprodueixen. Amb un temps que en aquesta època, donada la temperatura ambient, és la temperatura ideal. Per ells és fantàstic. Per tant, com estem en una ja temperatura més o menys càlida, encara que avui fa fresqueta aquí en el Pirineu de bon matí, però ja pujarà la temperatura també, sí. Ja tenim les condicions ideals. D'aquí que quan s'han fet moltes coques de crema i s'han infectat, s'han tingut en un lloc a la temperatura natural, que és així com es fa, no? Sense cobrir, sense tapar, aquí tenim el problema. Per tant, jo els que els recomanaria a tota la població és que està clar que les coses quan estan calentes s'han de deixar refredar. Pues clar, la primera opció és deixar-la refredar en una zona on les persones no les tocaran, no passaran pel costat. A vegades les toxificacions són realment, sense donar-nos compte, amb un ganivet que ha tocat qualsevol cosa que ha estat infectat, tallem i allà ja passem a través del ganivet microorganismes. Uh-huh. El temps corre a favor dels microorganismes. Si els hi donem temps, es reproduiran. Si hi havien poquíssims, no es provocarien un problema, però quan es reprodueixen, no donen cap mena de gust. És a dir, no són detectables pel paladar. No és allò de dir, uf, això està dolent. No, no ho és. De manera que hauríem de deixar refredar les coques. Moltes famílies avui en dia també les faran a casa amb aquest concepte de fer més economia.
Sí.
Refredar-les en un lloc higiènic, a part, que nosaltres no passem pel costat, sempre que les tallem amb uns ganivets absolutament nets, però quan preparem els altres productes perquè farem per la revetlla, també hem de tenir molta cura de això, no? Si fem, si ho refredem, ho refredem en un lloc, si és possible tapat. Ja entenc una coca, si les tapem calentes quedaran humides i no serà el correcte, però hi ha moltes coses que sí que les podem tapar, no passa res, per tapar-les ja refredaran tapades, no? Uh-huh. Però una vegada estiguin fredes és imprescindible tapar-les. Per tant, doncs... aquest fil de plàstic o aquest paper d'alumini servirà per higienitzar. Tapar les coses és una mesura per evitar després disgustos.
Ens quedem amb una idea molt important, un consell molt important que ens ha donat avui Maria Josep Rosselló. Vigilem amb les nostres mans. Les mans són molt importants. La importància de rentar-se les mans, clàssica, no? Mm-hmm. Des de petits ens han ensenyat.
I si ara deixem que els nens ens ajudin, que és una cosa molt maca, doncs també, no? Aquest concepte d'entrem a la cuina, primer ens rentem les mans, no ens toquem el nas, cosa que fan molt sovint els nens, no? No ens fiquem les mans a la boca i després toquem les coses, els nens també ho fan, aquestes coses.
O si hem manipulat diners de la compra, la moneda...
És imprescindible. Entrar a la cuina a rentar-se les mans, jo crec que és una norma que tothom l'hauria d'aprendre.
Les mans en contacte amb tots els microorganismes que ens poden fer mal. Gràcies, Maria Josep Rosselló, per aquests consells avui de nutrició i salut sobre la revetlla de Sant Joan i la manipulació dels aliments que hem de conservar bé, sobretot si s'obren després de la nit de Sant Joan.
Sí, sí, i a la preparació. Moltes gràcies.
Ens retrobem dijous vinent, si Déu vol. Bon dia. Adéu-siau. El guanyador, en aquest cas guanyadora del llibre que avui hem sortejat, un llibre sobre les parelles de Carla Gràcia, la nostra col·laboradora. La guanyadora és Marta Caral Pujol, de Barcelona. Moltes felicitats entre tots els que ens heu trucat. A ella anirà aquest llibre, Marta Caral, de Barcelona. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el David Garcia, el Gerard Campos, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, us esperem demà a les 8. Adéu-siau.
Ràdio Estel.